Evangeli segons Lluc. Lluc, capítol 1. Som molts els qui han emprès la tasca d'escriure un relat dels fets que s'han acomplert entre nosaltres, valent-se del que ens han transmès els qui des del principi en foren testimonis oculars i després esdevingueren servidors de la paraula. També jo, havent-me informat minuciosament de tot des dels orígens, he decidit d'escriure-t'ho, il·lustre Teòfil, en una narració ordenada perquè constatis la solidesa dels ensenyaments que has rebut. En temps d'Herodes, rei de Judea, hi havia un sacerdot del torn d'Avià que es deia Zacaries. La seva muller, descendent d'Aaron, es deia Elisabet. Tots dos eren justos davant de Déu i irreprensibles en el compliment de tots els manaments i les observances del Senyor. Però no tenien fills, perquè Elisabet era estèril i tots dos eren ja d'edat avançada. Un dia, mentre Zacaries era al temple oficiant davant de Déu amb els del seu torn, segons el ritual dels sacerdots, li tocà per sorteig entrar al santuari del Senyor a oferir l'encens. A l'hora de l'ofrena, tota l'assemblea del poble s'estava fora pregant. Llavors, se li va aparèixer un àngel del Senyor, a la dreta de l'altar de l'encens. Zacaries, en veure'l, es va torbar, i la por s'apoderà d'ell, però l'àngel li digué:
No tinguis por, Zacaries. La teva súplica ha estat escoltada. Elisabet, la teva muller, et donarà un fill, i li posaràs el nom de Joan. En tindràs una gran joia, i molts s'alegraran del seu naixement. Serà gran als ulls del Senyor. No beurà vi ni altres begudes alcohòliques i quedarà ple de l'Esperit Sant ja des de les entranyes de la mare. Farà que molts israelites tornin cap al Senyor, el seu Déu. Anirà al davant del Senyor amb l'Esperit i el poder d'Elies. Farà que els pares es reconciliïn d'acord amb els fills i portarà els rebels a la saviesa dels justos. Així prepararà per al Senyor un poble ben disposat.
Zacaries preguntà a l'àngel:
Com puc saber que serà així? Jo ja sóc vell i la meva dona també és d'edat avançada.
L'àngel li va respondre:
Jo sóc Gabriel i m'estic a la presència de Déu. És ell qui m'ha enviat a parlar-te i anunciar-te aquestes bones noves. I ara quedaràs mut. No podràs parlar fins al dia que passi tot això. Tu no has cregut les meves paraules, però al seu temps es compliran.
Mentrestant, el poble esperava Zacaries, estranyat que s'estigués tanta estona dins el santuari. Quan finalment va sortir, no podia parlar-los, i comprengueren que mentre era al santuari havia tingut una visió. Se'ls adreçava només amb senyes perquè continuava estant mut. Quan es va acabar els dies del seu servei sacerdotal, Zacaries se'n tornà a casa seva. Al cap de poc temps, la seva muller Elisabet va quedar embarassada. Durant 5 mesos, ell es mantingué apartada i es deia:
Com ha obrat amb mi el Senyor? Ha volgut treure'm la vergonya que passava.
El 6è mes, Déu envia l'àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret, a una noia verge, compromesa en matrimoni amb un home de la casa de David que es deia Josep. El nom de la noia era Maria. L'àngel entrà a trobar-la i li digué:
Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor. Ell és amb tu.
Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. L'àngel li digué:
No tinguis por, Maria. Has trobat gràcia davant de Déu. Concebràs i tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi.
Maria preguntà a l'àngel:
Com podrà ser això, si jo sóc verge?
L'àngel li respongué:
L'Esperit Sant vindrà sobre teu, i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. Per això, el fruit que naixerà serà sant, i l'anomenaran fill de Déu. També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves belleses. Ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè per a Déu no hi ha res impossible.
Maria va dir:
«Sóc la serventa del Senyor, que es compleixi en mi la teva paraula».
I l'àngel es va retirar. Per aquells dies, Maria se n'anà de pressa a la muntanya, en un poble de Judà. Va entrar a casa de Zacaries i saludar Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l'infant va saltar dins les seves entranyes i Elisabet quedà plena de l'Esperit Sant. Llavors va exclamar amb totes les forces:
«Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor em vingui a visitar? Tan bon punt he sentit la teva salutació, l'infant ha saltat de goig dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut. Allò que el Senyor t'ha anunciat es complirà».
Maria digué:
«La meva ànima magnifica el Senyor. El meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d'ara, totes les generacions em diran benaurada, perquè el Totpoderós obre en mi meravelles, el seu nom és sant, i l'amor que té els qui creuen en ell s'estén de generació en generació. Les obres del seu braç són potents, dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalta els humils. Omple de béns els pobres, i els rics se'n tornen sense res. Ha protegit Israel, el seu servent, com havia promès als nostres pares. S'ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre».
Maria es va quedar uns 3 mesos amb ella i després se'n tornà a casa seva. Quan se li va complir el temps, Elisabet infantà un fill. Els veïns i els parents sentiren a dir que el Senyor li havia mostrat el seu amor i tots la felicitaven. Al cap de 8 dies es reuniren per circuncidar l'infant i volien que es digués Zacaries, com el seu pare, però la seva mare s'hi va oposar dient:
«No, s'ha de dir Joan».
Ells li replicaren:
«Però si no hi ha ningú de la família que porti aquest nom».
Llavors feren senyes al pare i li preguntaven com volia que es digués. Ell va demanar unes tauletes i va escriure-hi: «El seu nom és Joan». Tots van quedar meravellats. A l'instant se li destrabà la llengua i començà a parlar beneint Déu. Un gran respecte s'apoderà de tots els veïns. La gent parlava d'aquestes coses per tota la muntanya de Judea, i tothom qui ho sentia ho guardava en el seu cor i es preguntava:
«Què serà aquest infant?».
Realment, la mà del Senyor era amb ell. Zacaries, el pare de Joan, quedà ple de l'Esperit Sant i es posà a profetitzar dient:
«Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel. Ha visitat el seu poble i l'ha redimit. Fa que s'aixequi un Salvador poderós a la casa de David, el seu servent, com havia anunciat de temps antic per boca dels seus sants profetes. Ell ens salva de tots els enemics, de les mans dels qui ens volen mal. Ha mostrat així el seu amor als nostres pares. S'ha recordat de l'aliança santa que jurà el nostre pare Abraham, prometent de concedir-nos que, sense por, lliures dels enemics, li donem culte amb santedat i justícia tota la vida. I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim, perquè aniràs al davant del Senyor a preparar els seus camins. Faràs saber al poble que li ve la salvació, que li són perdonats els seus pecats. Per l'amor entranyable del nostre Déu, ens visitarà el sol naixent que ve del cel, per il·luminar els que viuen a la fosca, a les ombres de la mort, i guiar els nostres passos per camins de pau».
L'infant creixia i s'enfortia en l'esperit i va viure al desert fins al dia que es manifestà a Israel. Lluc, capítol 2. Per aquells dies sortí un edicte de César August ordenant que es fes el cens de tot l'imperi. Aquest cens va ser anterior al que es feu quan Quirini era governador de Síria. Tothom anava a inscriure's, cadascú a la seva població. També Josep va pujar de Galilea, del poble de Natzaret, a Judea, al poble de David, que es diu Betlem, perquè era de la casa i la família de David. Josep havia d'inscriure's juntament amb Maria, que estava compromesa amb ell en matrimoni. Maria esperava un fill. Mentre eren allà, se li van complir els dies i va infantar el seu fill primogènit. El va afaixar amb bolquers i el posar en una menjadora perquè no hi havia lloc per a ells a la sala de l'hostal. A la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven per guardar el seu ramat. Un àngel del Senyor se'ls presentà i la glòria del Senyor els envoltà de llum. Ells es van espantar molt, però l'àngel els digué:
«No tingueu por, us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria. Avui, a la ciutat de David, us ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor. Això us servirà de senyal. Trobareu un infant feixat amb bolquers i posat en una menjadora».
I de sobte s'unia a l'àngel un estol dels exèrcits celestials, que lloava Déu cantant:
«Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que ell estima».
Quan els àngels els deixaren i se'n tornaren cap al cel, els pastors es deien entre ells:
«Anem a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber».
I anaren, doncs, de pressa, i trobaren Maria i Josep amb el nen posat a la menjadora. En veure-ho, van contar el que els havien anunciat d'aquell infant. Tothom qui ho sentia quedava meravellat del que explicaven els pastors. Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava. Després, els pastors se'n tornaren, glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit. Tot ho van trobar tal com els ho havien anunciat. Quan van complir-se els 8 dies i hagueren de circuncidar l'infant, li van posar el nom de Jesús. Era el nom que havia indicat l'àngel abans que el concebés la seva mare. Quan van complir-se els dies que manava la llei de Moisès referent a la purificació, portaren Jesús a Jerusalem per presentar-lo al Senyor. Així ho prescriu la llei del Senyor:
«Tot primogènit mascle serà consagrat al Senyor».
Havien d'oferir en sacrifici, tal com diu la llei del Senyor,
un parell de tórtores o 2 colomins.
Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era un home just i pietós, que esperava que Israel seria consolat i tenia el do de l'Esperit Sant. En una revelació, l'Esperit Sant li havia fet saber que no veuria la mort sense haver vist el Messies del Senyor. Va anar, doncs, al temple, guiat per l'Esperit, i quan els pares entraven amb l'infant Jesús per complir amb ell el que era costum segons la llei, el prengué en braços i beneí Déu, dient:
«Ara, Senyor, deixa que el teu servent se'n vagi en pau, com li havies promès. Els meus ulls han vist el Salvador, que preparaves per presentar-lo a tots els pobles.
Llum que es reveli a les nacions, glòria d'Israel, el teu poble». El seu pare i la seva mare estaven meravellats del que es deia d'ell. Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare:
«Aquest infant serà motiu que molts caiguin i molts s'aixequin a Israel. Serà una senyera que trobarà contradicció, i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima. Així es revelaran els pensaments amagats al cor de molts».
Hi havia també una profetessa, Anna, filla de Fanuel, de la tribu de Ser. Era d'edat molt avançada. Després de casada, havia viscut 7 anys amb el seu marit, però havia quedat viuda, i ara ja tenia 84 anys. Mai no es movia del temple i donava culte a Déu nit i dia, amb dejunis i pregàries. Ella, doncs, es va presentar en aquell mateix moment i donava gràcies a Déu i parlava de l'infant a tots els que esperaven que Jerusalem seria alliberada. Quan hagueren complert tot el que manava la llei del Senyor, se'n tornaren a Galilea, al seu poble de Natzaret. L'infant creixia i s'enfortia, ple de saviesa, i Déu li havia donat el seu favor. Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb motiu de la festa de Pasqua. Quan ell tenia 12 anys, i van pujar a celebrar la festa, tal com era costum. Acabats els dies de la celebració, quan se'n tornaven, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se n'adonessin. Pensant-se que era la caravana, van fer una jornada de camí abans de començar a buscar-lo entre parents i coneguts. I com que no el trobaven, van tornar a Jerusalem a buscar-lo. Al cap de 3 dies el van trobar al temple, assegut entre els mestres de la llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els que el sentien es meravellaven de la seva intel·ligència i de les seves respostes. En veure'l allà, els seus pares van quedar molt sorpresos i la seva mare li digué:
«Fill meu, per què t'has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia».
Ell el respongué:
«Per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia d'estar a casa del meu pare?»
Però ells no comprengueren aquesta resposta. Després baixà amb ells a Natzaret i els era obedient. La seva mare conservava tot això en el seu cor. Jesús creixia en edat i saviesa i tenia el favor de Déu i dels homes. Lluc, capítol 3. L'any 15è del regnat de Tiberi César, mentre Ponç Pilat era governador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, Filip, el seu germà, tetrarca d'Iturea i de la regió de Traconítida, i Lisànies, tetrarca d'Abilena, durant el pontificat d'Anàs i de Caifàs, Déu va comunicar la seva paraula a Joan, el fill de Zacaries, en el desert. Joan anà per tota la regió del Jordà predicant un baptisme de conversió per al perdó dels pecats, tal com està escrit en el llibre dels oracles del profeta Isaïes.
És la veu d'un que crida en el desert: prepareu el camí del Senyor, aplaneu les seves rutes. S'alçaran les fondalades, s'abaixaran les muntanyes i els turons, es redreçaran els camins tortuosos i els escabrosos seran aplanats, i tothom veurà la salvació de Déu.
Joan deia a la gent que acudia perquè els bategés:
«Cria d'escurçons, qui us ha dit que us escapareu del judici que s'acosta? Doneu els fruits que demana la conversió i no comenceu a dir-vos que teniu Abraham per pare. Us asseguro que Déu pot fer sortir fills a Abraham fins i tot d'aquestes pedres. Ara la destral ja és ran de la soca dels arbres i tot arbre que no dona bon fruit és tallat i llançat al foc».
La gent li preguntava:
«Així doncs, què hem de fer?»
Ell el responia:
«Qui tingui 2 vestits, que en doni un al qui no en té, i qui tingui menjar, que també el comparteixi».
Entre els qui anaven a fer-se batejar, hi havia fins i tot uns publicans que li deien:
«Mestre, què hem de fer?»
Ell el respongué:
«No exigiu més del que està establert».
Igualment, uns soldats li preguntaven:
«I nosaltres, què hem de fer?»
Els va respondre:
«No feu servir la violència, ni presenteu falses denúncies per treure diners de ningú, i acontenteu-vos amb la vostra soldada».
El poble vivia en l'expectació, i tots es preguntaven si Joan no fora potser el Messies. Joan respongué dient a tothom:
«Jo us batejo amb aigua, però ve el qui és més fort que jo, i jo no sóc digne ni de deslligar-li les corretges de les sandàlies. Ell us batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per aventar el gra de l'era i per arreplegar el blat i entrar-lo al seu graner, però cremarà la palla en un foc que no s'apaga».
Amb aquestes i moltes altres exhortacions, Joan anunciava al poble la bona nova. Joan blasmava el tetrarca Herodes perquè convivia amb Herodies, la muller del seu germà, i per totes les maldats que havia comès. A totes aquestes, Herodes n'hi afegí encara una: va fer tancar Joan a la presó. Tot el poble es feia batejar, i Jesús també fou batejat. Mentre pregava, el cel s'obrí i l'Esperit Sant baixà cap a ell en forma corporal, com un colom, i una veu digué des del cel:
«Tu ets el meu fill, el meu estimat, en tu m'he complegut».
Jesús va començar el seu ministeri quan tenia uns 30 anys. I segons creien, era fill de Josep, que era fill d'Elí, fill de Matat, fill de Laví, fill de Malquí, fill de Jannai, fill de Josef, fill de Matatías, fill de Mos, fill de Naum, fill d'Esli, fill de Nangai, fill de Maat, fill de Matatías, fill de Samaim, fill de Josec, fill de Judà, fill de Joanan, fill de Resà, fill de Zerubabel, fill de Salatiel, fill de Nerí, fill de Malquí, fill de Di, fill de Cusam, fill del Madam, fill d'Er, fill de Jesús, fill de Liézer, fill de Jurim, fill de Matat, fill de Leví, fill de Simeó, fill de Judà, fill de Josef, fill de Junam, fill de Liaquim, fill de Maleà, fill de Mannà, fill de Matatà, fill de Natan, fill de David, fill de Jessé, fill d'Obed, fill de Boz, fill de Salà, fill de Naasson, fill de Minadab, fill d'Admin, fill d'Arní, fill d'Esrom, fill de Fara, fill de Judà, fill de Jacob, fill d'Isaac, fill d'Abraham, fill de Tera, fill de Naor, fill de Saruc, fill de Regaú, fill de Fàlec, fill de Eber, fill de Xela, fill de Cainam, fill d'Arfaxat, fill de Sem, fill de Noé, fill de Lèmac, fill de Matusalem, fill de Noc, fill de Jered, fill de Malalel, fill de Kenan, fill de Noig, fill de Set, fill d'Adam, fill de Déu. Lluc, capítol 4. Jesús, ple de l'Esperit Sant, se'n tornà del Jordà. L'Esperit el va conduir pel desert durant 40 dies i era temptat pel diable. En tots aquests dies no va menjar res i quan s'hagueren acabat va tenir fam. El diable li digué:
si ets fill de Déu, digues a aquesta pedra que es torni pa.
Però Jesús li va respondre:
l'Escriptura diu, l'home no viu només de pa.
Després el diable se l'endugué en l'aire. Li va mostrar en un instant tots els reialmes del món i li digué:
et donaré tota l'autoritat i la glòria d'aquests reialmes. Me l'han confiada a mi i jo la dono a qui vull. Adora i tot serà teu.
Jesús li respongué:
diu l'Escriptura, adora el Senyor, el teu Déu, serveix-lo només a ell.
Després el conduí a Jerusalem. El va posar al punt més alt del temple i li digué:
si ets fill de Déu, tira't dalt a baix. Diu l'Escriptura, donarà ordre als seus àngels de guardar-te. I encara, et duran a les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres.
Jesús li contestà:
diu l'Escriptura, no tentis al Senyor, el teu Déu.
Un cop el diable hagué acabat tota mena de temptacions, s'allunyà d'ell fins al temps oportú. Llavors Jesús, ple del poder de l'Esperit, se'n tornà a Galilea. La seva anomenada es va estendre per tota la regió. Ensenyava les seves sinagogues i tothom el lloava. I se n'anà a Natzaret, on s'havia criat. El dissabte, com tenia per costum, va entrar a la sinagoga i s'aixecà a llegir. Li donaren el volum del profeta Isaías. El desplegà i va trobar el passatge on hi ha escrit:
l'Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m'ha ungit. M'ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat els oprimits, a proclamar l'any de gràcia del Senyor.
Després plegà el volum. El retornà al responsable del culte de la sinagoga i es va asseure. Tots els que eren a la sinagoga tenien els ulls posats en ell. Aleshores començà dient-los:
avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d'escoltar.
Tothom l'aprovava i es meravellava de les paraules plenes de gràcia que sortien de la seva boca. I deien:
no és fill de Josep, aquest?
Ell els digué:
Ben segur que m'aplicareu aquella dita. Metge, cura't a tu mateix. Tot el que hem sentit a dir que feies a Cafarnaum, fes-ho també aquí al teu poble.
I afegí:
En veritat us dic que cap profeta no és ben rebut al seu poble. Més encara us asseguro que en temps d'Elies, quan el cel es va tancar durant 3 anys i 6 mesos i una gran fam s'estengué per tot el país, hi havia moltes viudes a Israel. Però Elies no va ser enviat a cap d'elles, sinó a una dona viuda de Sarepta de Sidó. I en temps del profeta Eliseu hi havia molts leprosos a Israel, però cap d'ells no fou purificat, sinó Naaman de Síria.
En sentir això, tots els que eren a la sinagoga es van omplir d'indignació. Es van aixecar, el van empènyer fora del poble i el dugueren fins a un espadat de la muntanya sobre la qual era edificat el poble, amb la intenció d'estimbar-lo. Però Jesús va passar entremig d'ells i se'n va anar. Després va baixar a Cafarnaum, població de Galilea, i el dissabte hi ensenyava. La gent estava admirada de la seva doctrina, perquè parlava amb autoritat. En aquella sinagoga hi havia un home posseït d'un dimoni, un esperit maligne, que es posà a cridar amb tota la força.
Ah, per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets, el sant de Déu.
Però Jesús el va increpar dient:
Calla i surt d'aquest home.
Llavors el dimoni el llançà allà al mig i en va sortir sense fer-li cap mal. Tots quedaren molt sorpresos i comentaven entre ells:
Què són aquestes paraules? Dóna ordres amb autoritat i amb poder als esperits malignes i els fa sortir.
I la seva fama s'anava escampant per tots els indrets d'aquella regió. Quan va anar-se'n de la sinagoga, entrà a casa de Simó. La sogra de Simó tenia una febre molt alta i van demanar a Jesús que fes alguna cosa per ella. Jesús se li acostà, va increpar la febre i la febre la va deixar. Ella es va aixecar a l'instant i es posà a servir-los. Així que el sol s'hagué post, tots els que tenien malalts afectats per diverses malalties els portaven cap a Jesús. Ell imposava les mans a cada un i els curava. De molts en sortien dimonis cridant i dient-li:
Tu ets el fill de Déu!
Però Jesús els increpava i no els deixava parlar, perquè sabien que era el Messies. Un cop s'hagué fet de dia, sortí i se n'anà a un lloc solitari. La gent el buscava i, quan van arribar al lloc on era, el volien retenir perquè no els deixés. Però ell els digué:
Cal que també anunciï la bona nova del regne de Déu a les altres poblacions, que per això he estat enviat.
I anava predicant per les sinagogues del país dels jueus. Lluc, capítol 5. En una ocasió, Jesús es trobava vora el llac de Genesaret i la gent s'apinyava al seu voltant per escoltar la paraula de Déu. Llavors, veié dues barques amarrades vora l'aigua. Els pescadors n'havien baixat i rentaven les xarxes. Pujà en una de les barques, que era de Simó. Li demanà que l'apartés una mica de terra, s'assegué i instruïa la gent de la barca estant. Quan acabà de parlar, digué a Simó:
Tira llac endins i caleu les xarxes per pescar.
Simó li respongué:
Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem agafat res, però d'acord amb la teva paraula, calaré les xarxes.
Ho feren així i van arreplegar una quantitat tan gran de peix que les xarxes se'ls esquinçaven. Llavors van fer senyal als companys de l'altra barca que vinguessin a ajudar-los. Ells hi anaren i ompliren tant les dues barques que quasi s'enfonsaven. Simó Pere, en veure-ho, es llançà als genolls de Jesús dient:
Aparta't de mi, Senyor, que sóc un pecador.
Veient una pesca com aquella, ell i tots els que anaven amb ell quedaren plens d'estupor. I igualment Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren socis de Simó. Jesús digué a Simó:
No tinguis por. D'ara endavant seràs pescador d'homes.
Ells tornaren les barques a terra, ho deixaren tot i el van seguir. Una altra vegada, Jesús es trobava en una població on hi havia un home ple de lepra. Aquest home, en veure Jesús, es prosternà amb el front a terra i el pregà dient:
«Senyor, si vols, em pots purificar».
Jesús va estendre la mà i el tocà dient:
«Ho vull, queda pur».
A l'instant, la lepra el va deixar. Jesús li manà que no ho digués a ningú i afegí:
«Ves només a fer-te examinar pel sacerdot i ofereix per la teva purificació el que va ordenar Moisès. Això el servirà de prova».
L'anomenada de Jesús s'estenia cada vegada més i molta gent s'aplegava per escoltar-lo i fer-se curar de les seves malalties. Però ell es retirava en llocs solitaris i pregava. Un dia Jesús ensenyava. Uns fariseus i uns doctors de la llei, vinguts de tots els pobles de Galilea i Judea i de Jerusalem, eren allà asseguts. Jesús, pel poder del Senyor, guaria els malalts. Llavors es presentaren uns homes que duien en una llitera un paralític i buscaven d'entrar-lo i posar-lo davant d'ell. Però, com que amb tanta gent no sabien per on entrar-lo, pujaren a la teulada, alçaren algunes teules i van baixar aquell home amb llitera i tot, i el deixaren al mig, davant de Jesús. Jesús, en veure la fe d'aquella gent, va dir:
«Home, els teus pecats et són perdonats».
Els mestres de la llei i els fariseus començaren a pensar:
«Qui és aquest que diu blasfèmies? Qui pot perdonar els pecats si no Déu?»
Jesús, que coneixia els seus pensaments, els replicà:
«Què és això que penseu en el vostre cor? Què és més fàcil dir: et són perdonats els pecats? O bé dir: aixeca't i camina? Doncs ara sabreu que el fill de l'home té poder aquí a la terra de perdonar els pecats».
Llavors digué al paralític:
«Tu mano, aixeca't, pren la llitera i vés-te'n a casa».
A l'instant, ell s'aixecà davant d'ells, prengué la llitera on jeia i se'n va anar cap a casa seva donant glòria a Déu. Tots quedaren esbalaïts i donaven glòria a Déu, plens de respecte, deien:
«Avui hem vist coses extraordinàries».
Després d'això, Jesús va sortir i veia un publicà que es deia Leví, assegut a la taula de recaptació d'impostos, i li digué:
«Segueix-me».
Ell ho deixà tot, s'aixecà i es posà a seguir-lo. Després, Leví va preparar un gran banquet en honor de Jesús a casa seva, i molts publicans i altra gent eren a taula amb ells. Els fariseus i els seus mestres de la llei murmuraven contra els deixebles de Jesús i els deien:
«Per què mengeu i beveu amb els publicans i els pecadors?»
Jesús els respongué:
«El metge no el necessiten els que estan sants, sinó els que estan malalts. No he vingut a cridar els justos a convertir-se, sinó els pecadors».
Llavors li digueren:
«Els deixebles de Joan dejunen sovint i fan pregàries, igual que els dels fariseus, però els teus mengen i beuen».
Jesús els contestà:
«Podeu fer dejunar els convidats a noces mentre l'espòs és amb ells? Ja vindrà el temps que l'espòs els serà pres. Aquells dies sí que dejunaran».
Els proposà també una paràbola:
«Ningú no talla un pedaç d'un vestit nou i el posa en un vestit vell. Si ho fes així, hauria esquinçat el vestit nou, i el pedaç tret del nou no s'avindria amb el vell. I ningú no posa vi nou en bots vells. Si ho fes així, el vi nou rebentaria els bots i s'escamparia, i els bots es farien malbé. El vi nou s'ha de posar en bots nous. Ningú que begui vi vell no en vol després de nou, perquè diu: el vell és millor».
Lluc, capítol 6. Un dissabte, Jesús travessava uns sembrats, i els seus deixebles anaven arrencant espigues. En treien el gra amb les mans i se'l menjaven. Llavors, alguns dels fariseus van dir:
«Per què feu això que no és permès en dissabte?»
Jesús els respongué:
«No heu llegit què va fer David quan va tenir gana, ell i els que anaven amb ell? Va entrar al temple de Déu, va menjar els pans d'ofrena, que únicament tenen permès de menjar els sacerdots, i et donar també als qui l'acompanyaven».
I els deia:
«El fill de l'home és senyor del dissabte».
Un altre dissabte, Jesús va entrar a la sinagoga i ensenyava. Hi havia allí un home que tenia la mà dreta paralitzada. Els mestres de la llei i els fariseus l'espiaven per veure si faria una guarició en dissabte i així trobar de què acusar-lo. Però Jesús, que coneixia els seus pensaments, digué a l'home que tenia paralitzada la mà:
aixeca't i posa't aquí al mig.
Ell s'hi va posar. Llavors Jesús els digué:
us vull fer una pregunta. Què és permès en dissabte? Fer el bé o fer el mal? Salvar una vida o deixar-la perdre?
Jesús se'ls anà mirant tots i digué a l'home:
estén la mà.
L'home ho va fer i la mà recobrà el moviment. Però ells, encegats de ràbia, discutien els uns amb els altres què podien fer amb Jesús. Per aquells dies, Jesús se n'anà a la muntanya a pregar i va passar tota la nit pregant a Déu. Quan va ser de dia, va cridar els seus deixebles, n'escollí 12 i els donà el nom d'apòstols: Simó, que anomenà també Pere, Andreu, el seu germà, Jaume, Joan, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Simó, anomenat Zelós, Judes, fill de Jaume, i Judes Iscariot, que va ser el traïdor. Després, Jesús va baixar amb ells de la muntanya i s'aturà en un indret pla. Allí hi havia molts dels seus deixebles i una gran gentada del poble, vinguda de tot el país dels jueus, de Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó, per escoltar-lo i fer-se guarir de les seves malalties. Els turmentats per esperits malignes també eren curats. Tota la gent intentava tocar-lo, perquè sortia d'ell una força que guaria tothom. Llavors, alçà els ulls cap als seus deixebles i digué:
feliços els pobres, perquè és vostre el regne de Déu. Feliços els qui ara passeu fam, perquè sereu saciats. Feliços els qui ara ploreu, perquè riureu. Feliços vosaltres quan, per causa del fill de l'home, la gent us odiarà, us marginarà, us insultarà i denigrarà el nom que porteu. Aquell dia, alegreu-vos-en i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. Igualment feien els seus pares amb els profetes. Però ai de vosaltres els rics, perquè ja heu rebut el vostre consol. Ai de vosaltres els qui ara aneu tips, perquè passareu fam. Ai de vosaltres els qui ara rieu, perquè us doldreu i plorareu. Ai quan tota la gent parlarà bé de vosaltres, igualment feien els seus pares amb els falsos profetes. Però vosaltres que escolteu, jo us dic: estimeu els vostres enemics, feu bé als qui us odien, beneïu els qui us maleeixen, pregueu pels qui us calumnien. Si algú et pega en una galta, para-li també l'altra. I si et vol prendre el mantell, no li neguis el vestit. Dona a tothom qui et demana i no reclamis res al qui et pren allò que és teu. Tracteu els altres tal com voleu que ells us tractin. Si estimeu els qui us estimen, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors estimen aquells que els estimen. I si feu bé als qui us fan bé, qui us ho ha d'agrair? També ho fan els pecadors. I si feu préstecs als qui espereu que us donaran alguna cosa, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors fan préstecs als pecadors si saben que en trauran un guany. Però vosaltres, estimeu els vostres enemics, feu bé i presteu sense esperar res a canvi. Llavors, serà gran la vostra recompensa i sereu fills de l'Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els dolents. Sigueu misericordiosos com el vostre Pare és misericordiós. No judiqueu i no sereu judicats. No condemneu i no sereu condemnats. Perdoneu i sereu perdonats. Doneu i us donaran. Us abocaran a la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. Tal com mesureu, sereu mesurats.
Els digué encara una paràbola:
és que un cec pot guiar un altre cec? No cauran tots dos al clot? El deixeble no és més que el mestre, però tot deixeble, un cop instruït, serà com el seu mestre. Com és que veus la brossa de l'ull del teu germà i no t'adones de la viga que hi ha en el teu ull? Com li pots dir: germà, deixa'm que et tregui la brossa de l'ull, si tu no en veus la viga del teu? Hipòcrita, treu primer la viga del teu ull i llavors hi veuràs prou clar per a treure la brossa de l'ull del teu germà. No hi ha cap arbre bo que doni fruit dolent, ni cap arbre dolent que doni fruit bo. Cada arbre es coneix pel seu fruit. No es cullen figues dels cards, ni es barem a raïm de les verdisses. L'home bo, del bon tresor, del seu cor, en treu la bondat, i l'home dolent, del seu tresor dolent, en treu el mal, perquè del que sobreïx del cor, en parla la boca. Per què em dieu, Senyor, Senyor, i no feu el que jo dic? Jo us diré a qui s'assembla tothom qui ve a escoltar les meves paraules i les compleix. S'assembla un home que construïa una casa. Va acabar i va enfundir fins que l'assentant el fonament sobre la roca. Quan vingué la inundació, el riu va embestir contra aquella casa, però no la pogué somoure, perquè estava ben edificada. Però el que escolta les meves paraules i no les compleix, s'assembla a un home que va construir una casa al pla de terra, sense fonaments. El riu la va embestir i de seguida es va ensorrar. La destrucció d'aquella casa fou completa.
Lluc, capítol 7. Quan Jesús hagué acabat de dir totes aquestes paraules davant el poble que l'escoltava, va entrar a Cafarnaüm. Un centurió tenia un servent que estava malalt, a punt de morir. El centurió l'apreciava molt i, quan sentí parlar de Jesús, li va enviar alguns notables dels jueus a demanar-li que vingués a salvar el seu servent. Quan arribaren on era Jesús, el suplicaven amb insistència dient:
«Es mereix que li facis aquest favor, perquè estima el nostre poble i és ell qui ens ha construït la sinagoga».
Jesús se n'anà amb ells. No era gaire lluny de la casa quan el centurió li va enviar uns amics a dir-li:
«Senyor, no et molestis, que jo no sóc digne que entris a casa meva, i per això ni tan sols m'he considerat digne de venir a trobar-te. Però digues una paraula i el meu criat es posarà bo, perquè també jo, que estic posat sota l'autoritat d'un altre, tinc soldats a les meves ordres. I a un li dic: vés-te'n, i se'n va. I a un altre: vine, i ve. I al meu servent li mano: fes això, i ho fa».
Quan Jesús ho sentí, es va omplir d'admiració per aquell home. Es girà cap a la gent que el seguia i digué:
«Us asseguro que ni a Israel no he trobat tanta fe».
Quan els enviats tornaren a la casa, van trobar que el servent estava restablert. Després, Jesús se n'anà en una vila anomenada Naïm. L'acompanyaven els seus deixebles i molta gent. Quan s'acostava al portal de la vila, es trobà que duien a enterrar un mort, fill únic d'una dona que era viuda. Molta gent del poble acompanyava la mare. Així que el Senyor la va veure, en sentí compassió i li digué:
«No ploris».
Després s'acostà al fèretre i el va tocar. Els que el portaven s'aturaren. Ell digué:
«T'ho mano, jove, aixeca't».
El mort va incorporar-se i començar a parlar. I Jesús el va donar a la seva mare. Tothom va quedar esglaiat i glorificaven Déu dient:
«Un gran profeta ha sorgit entre nosaltres».
I també:
«Déu ha visitat el seu poble».
L'anomenada de Jesús s'escampà per tot el país dels jueus i per totes les regions veïnes. Els deixebles de Joan van comunicar tot això al seu mestre. Aleshores, Joan va cridar-ne dos i els envià al Senyor per preguntar-li:
«Ets tu el que ha de venir? On hem d'esperar un altre?».
Aquells homes arribaren on era Jesús i li digueren:
«Joan Baptista ens envia a preguntar-te: ets tu el que ha de venir? On hem d'esperar un altre?».
Llavors mateix en va curar molts de malalties i sofriments o els alliberà d'esperits malignes i donar la vista a molts cecs. Jesús, doncs, els respongué:
«Aneu a anunciar a Joan el que heu vist i sentit. Els cecs hi veuen, els coixos caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten, els pobres reben l'anunci de la bona nova. I feliç aquell qui no em rebutjarà».
Mentre els enviats de Joan se n'anaven, Jesús es posà a parlar de Joan a les multituds.
«Què heu sortit a contemplar el desert? Una canya sacsejada pel vent? Doncs, què hi heu sortit a veure? Un home vestit refinadament? Els qui porten vestits esplèndids i viuen amb luxe estan als palaus dels reis. Doncs, què hi heu sortit a veure? Un profeta? Sí, us ho asseguro, i més que un profeta. és aquell de qui diu l'Escriptura: «Jo envio davant teu el meu missatger perquè et prepari el camí». Us ho asseguro, entre els nascuts de dona no hi ha ningú més gran que Joan, però el més petit en el regne de Déu és més gran que ell.
Tot el poble, i fins i tot els publicans, van escoltar la predicació de Joan i es feren batejar per ell, i reconegueren així que Déu és just. Però els fariseus i els mestres de la llei no es feren batejar i van rebutjar el designi de Déu sobre ells.
A qui compararé, doncs, la gent d'aquesta generació? A qui s'assemblen? S'assemblen als nois que seuen a les places i es criden els uns als altres dient: «Toquem la flauta i no balleu, cantem complantes i no ploreu, perquè ha vingut Joan Baptista, que no menja pa ni beu vi, i dieu: té el dimoni. Ha vingut el fill de l'home, que menja i beu, i dieu: aquí teniu un golut i un bevedor, amic de publicans i pecadors. Però els fills de la saviesa acrediten tots que és justa».
Un fariseu va invitar Jesús a menjar amb ell. Jesús entrà a casa del fariseu i es posà a taula. Hi havia al poble una dona que era una pecadora. Quan va saber que Jesús era a taula a casa del fariseu, hi anà amb una ampolleta d'alabastre plena de perfum i es quedà plorant als peus de Jesús, darrere d'ell. Li mullava els peus amb llàgrimes, els hi eixugava amb els cabells, els hi besava i els hi ungia amb perfum. El fariseu que havia convidat Jesús, en veure això, pensà:
«Si aquest fos profeta, sabria qui és aquesta dona que el toca i quina mena de vida porta. És una pecadora».
Jesús li digué:
«Simó, t'haig de dir una cosa».
Ell li respongué:
«Digues, mestre».
Un prestador tenia dos deutors. L'un li devia 500 denaris i l'altre 50. Com que no tenien res per a pagar, els va perdonar el deute a tots dos. Quin d'ells et sembla que l'estimarà més?
Simó li contestà:
«Suposo que aquell a qui ha perdonat el deute més gran».
Jesús li diu:
«Has respost correctament».
Llavors es girà cap a la dona i digué a Simó:
«Veus aquesta dona? Quan he entrat a casa teva, tu no m'has donat aigua per rentar-me els peus. Ella, en canvi, me'ls ha rentat amb llàgrimes i me'ls ha jugat amb els cabells. Tu no m'has rebut amb un bes. Ella, en canvi, d'ençà que he entrat, no ha parat de besar-me els peus. Tu no m'has ungit el cap amb oli. Ella, en canvi, m'ha ungit els peus amb perfum. Així doncs, t'asseguro que els seus molts pecats li han estat perdonats. Per això ella estima molt. Aquell a qui poc és perdonat, estima poc».
Després digué a la dona:
«Els teus pecats et són perdonats».
Els qui eren a taula amb ell començaren a pensar:
«Qui és aquest que fins i tot perdona pecats?».
Jesús digué encara a la dona:
«La teva fe t'ha salvat. Vés-te'n en pau».
Lluc, capítol 8. Després d'això, Jesús recorria viles i pobles predicant i anunciant la bona nova del regne de Déu. L'acompanyaven els 12 i algunes dones que havien estat curades d'esperits malignes i de malalties. Maria, l'anomenada Magdalena, de la qual havien sortit 7 dimonis. Joana, la muller de Cuses, administrador d'Herodes, Susanna i moltes altres, que l'assistien amb els seus béns. Es reunia molta gent entorn de Jesús i hi acudien de totes les poblacions. Llavors els digué, valent-se d'una paràbola:
«Un sembrador va sortir a sembrar la seva llavor. Tot sembrant, una part de les llavors va caure arran del camí i fou trepitjada, o bé els ocells se la van menjar. Una altra part va caure a la roca, però quan la planta començava a créixer, es va assecar, perquè no tenia saó. Una altra part va caure entre els cards. Els cards van créixer al mateix temps i l'ofegaren. Una altra part de les llavors va caure en terra bona, va créixer i va donar fruit fins al 100 per 1.
I acabat de dir això, exclamà:
«Qui tingui orelles per a escoltar, que escolti».
Els seus deixebles li preguntaven què volia dir aquella paràbola. Ell respongué:
«A vosaltres us és donat de conèixer els misteris del regne de Déu. Als altres, en canvi, se'ls parlen paràboles, per tal que em mirin, però no hi vegin, Escoltin, però no comprenguin. La paràbola vol dir això. La llavor és la paraula de Déu. Els d'arran del camí són els qui l'escolten, però després ve el diable i s'endú la paraula del seu cor perquè no creguin i no se salvin. Els de la llavor que cau a la roca són els que escolten la paraula i la cullen amb alegria, però no tenen arrels. Creuen només per un moment i a l'hora de la prova es fan enrere. La llavor que cau enmig dels cards són els que escolten, però les preocupacions, les riqueses i els plaers de la vida els arrosseguen i acaben per ofegar-los i no arriben a donar fruit madur. La llavor que cau en terra bona són els que escolten la paraula amb un cor bo i generós, la retenen i amb perseverança arriben a donar fruit. Quan algú encén una llàntia, no la tapa amb un gerro o la posa sota el llit, sinó que la col·loca en el portallànties, perquè els qui entren en vegin la claror. No hi ha res d'amagat que no s'hagi de descobrir, ni res de secret que no s'hagi de saber i no s'hagi de conèixer. Fixeu-vos, doncs, com escolteu, perquè el qui té li donaran encara més, però el qui no té li vendran fins allò que es pensa que li queda.
La mare i els germans de Jesús anaren a trobar-lo, però hi havia tanta gent que no se li podien acostar. Algú li va fer saber:
la teva mare i els teus germans són aquí fora, que et volen veure.
Ell el respongué:
la meva mare i els meus germans són els que escolten la paraula de Déu i la posen en pràctica.
Un dia, Jesús va pujar en una barca amb els seus deixebles i els digué:
passem a l'altra riba del llac.
I es feren llac endins. Mentre navegaven, Jesús s'adormí. Llavors caigué sobre el llac un temporal de vent i els entrava tanta aigua que es trobaven en perill. Ells van anar a despertar-lo i li deien:
mestre, mestre, ens enfonsem!
Així que ell es despertà, va increpar el vent i les onades. A l'instant es van calmar i arribar a la bonança. Jesús els digué:
on és la vostra fe?
Ells, plens alhora de temor i admiració, es deien l'un a l'altre:
qui és aquest que fins i tot dona ordres als vents i a l'aigua i l'obeeixen?
Van tocar terra a la regió dels gerasencs, que es troba enfront de Galilea. Així que Jesús desembarcà, l'anà a trobar un home de la ciutat posseït per dimonis. Feia molt de temps que anava sense vestit i no vivia en cap casa, sinó les coves sepulcrals. Quan veié Jesús, es posà a cridar. Es prosternà davant d'ell i digué en veu forta:
per què et fiques amb mi, Jesús, fill del Déu Altíssim? Et prego que no em tormentis.
És que Jesús manava l'esperit maligne que sortís d'aquell home. Moltes vegades l'esperit se n'havia apoderat i encara que el lliguessin amb cadenes i grillons, ell els trencava i el dimoni se l'enduia cap als llocs despoblats. Jesús li preguntà:
quin és el teu nom?
Ell respongué:
Legió.
Perquè havien entrat en ell molts dimonis i demanaven a Jesús que no els manés d'anar-se'n als abismes. I hi havia allà un gran ramat de porcs pasturant a la muntanya. I ells van suplicar a Jesús que els permetés d'entrar-hi. Jesús els ho permeté. Tan bon punt els dimonis van sortir de l'home i entraren els porcs, el ramat es va tirar al llac pel precipici i es va ofegar. Els porquers, en veure el que havia passat, van fugir i escamparen la notícia per la ciutat i per la rodalia. La gent sortia a veure què havia passat. Anaren a trobar Jesús i veieren l'home de qui havien sortit els dimonis assegut als seus peus, vestit i amb el seny recobrat, i es van espantar molt. Els qui ho havien vist els explicaren com l'endimoniat havia estat guarit. Llavors, tota la gent del territori dels gerasencs demanà a Jesús que se n'anés d'allí, perquè els dominava una gran por. Ell pujà en una barca i se'n tornà. L'home de qui havien sortit els dimonis li pregava que el volgués amb ell, però Jesús el va fer marxar dient:
torna a casa teva i explica el que Déu t'ha fet.
Ell se n'anà per tota la ciutat proclamant el que li havia fet Jesús. De tornada, la gent va acollir Jesús, ja que tothom l'esperava. Llavors va arribar un home que es deia Jaire i que era cap de la sinagoga. es llançà als peus de Jesús i li suplicava que anés a casa seva, perquè la seva filla única, que tenia uns 12 anys, s'estava morint. Mentre hi anava, la gent l'estranyia tant que l'ofegava. Hi havia una dona que patia de pèrdues de sang des de feia 12 anys i s'havia gastat en metges tot el que tenia per viure, però ningú no havia estat capaç de curar-la. La dona es va acostar per darrere Jesús i li tocà la borla del mantell, i a l'instant l'hemorràgia se li va estroncar. Jesús preguntà:
«Qui m'ha tocat?»
Tots negaven que ho haguessin fet, i Pere digué:
«Mestre, però si tota la gent t'estreny i t'empeny!»
Jesús insistí:
«Algú m'ha tocat. Sé que una força ha sortit de mi.»
La dona, veient-se descoberta, s'acostà tremolosa a Jesús. Es prosternà als seus peus i va explicar davant de tota la gent per què l'havia tocat i com havia quedat guarida a l'instant. Jesús li digué:
«Filla, la teva fe t'ha salvat. Vés-te'n en pau.»
Encara Jesús parlava que n'arriba un de casa del cap de la sinagoga a dir-li:
«La teva filla és morta. No amoïnis més el mestre.»
Però Jesús ho va sentir i li respongué:
«No tinguis por, tingues només fe, i ella se salvarà.»
Arribat a la casa, no va permetre que ningú hi entrés amb ell, fora de Pere, Joan i Jaume, i el pare i la mare de la nena. Tots ploraven i feien planys per ella, però Jesús els digué:
«No ploreu, no és morta, sinó que dorm.»
Ells es burlaven de Jesús perquè sabien que era morta. Llavors Jesús l'agafà per la mà i la cridà dient:
«Noia, aixeca't!»
Ella recobrà la vida i es posà dret a l'instant. Jesús va manar que li donessin menjar. Els seus pares quedaren esbalaïts, però Jesús els ordenà que no expliquessin a ningú el que havia passat. Lluc, capítol 9. Jesús va reunir els 12 i els donà poder i autoritat per atreure tots els dimonis i guarir malalties, i els envià a anunciar el regne de Déu i a curar els malalts. Els digué:
«No prengueu res per al camí, ni bastó, ni sarró, ni pa, ni diners, i no us endugueu dos vestits. Quan entreu en una casa, quedeu-vos-hi fins que deixeu aquell lloc. I si no us acullen, sortiu d'aquella població i expulseu-vos la pols dels seus peus com a acusació contra ells.»
Ells se'n van anar i passaven pels pobles anunciant la bona nova i curant per tot arreu. El tetrarca Herodes va sentir parlar de tot el que succeïa i estava intrigat, perquè alguns afirmaven:
«Joan ha ressuscitat d'entre els morts.»
Alguns altres deien:
«Elies s'ha aparegut.»
I d'altres:
«Ha ressuscitat un dels antics profetes.»
Herodes va dir:
«A Joan jo el vaig fer decapitar, però qui és aquest de qui sento a dir tot això?»
I buscava la manera de veure Jesús. A la tornada, els apòstols explicaren a Jesús el que havien fet. Ell se'ls endugué tots sols cap a una vila anomenada Betsaida. Però la gent ho va saber i el seguiren. Jesús els acollí i els parlava del regne de Déu, i guaria els qui en tenien necessitat. El dia començava a declinar, i els 12 s'acostaren a dir-li:
«Acomiada la gent i que vagin als pobles i a les masies del voltant per trobar allotjament i menjar. Aquí som en un lloc despoblat.»
Però Jesús els digué:
«Doneu-los menjar a vosaltres mateixos.»
Ells respongueren:
«Només tenim 5 pans i 2 peixos. Si de cas hauríem d'anar nosaltres mateixos a comprar menjar per tota aquesta gentada.»
Hi havia, en efecte, uns 5.000 homes. Llavors Jesús digué als seus deixebles:
«Feu-los seure en grups de 50.
Ells ho van fer així, i tothom s'assegué. Jesús prengué els 5 pans i els 2 peixos. Alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i en donava als deixebles perquè els servissin a la gent. Tots en van menjar i quedaren saciats. Després van recollir 12 cistelles dels bocins de pa que havien sobrat. Una vegada que Jesús feia pregària en un lloc apartat, Els seus deixebles eren amb ell. Llavors els preguntà:
«Qui diu la gent que sóc jo?»
Ells respongueren:
«Uns diuen que ets Joan Baptista, d'altres que ets Elias, d'altres que ha ressuscitat un dels antics profetes.»
Ell els preguntà:
«I vosaltres, qui dieu que sóc?»
Pere li respongué:
«El Messies de Déu.»
Però ell els manà severament que no ho diguessin a ningú. Jesús afegí:
«Cal que el fill de l'home pateixi molt. Els notables, els grans sacerdots i els mestres de la llei l'han de rebutjar. Ha de ser mort i ha de ressuscitar el tercer dia.»
I deia tothom:
«Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui cada dia la seva creu i que em segueixi. Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi, per mi, la salvarà. Què en treu l'home de guanyar tot el món si es perd o es destrueix a ell mateix? Si algú s'avergonyeix de mi i de les meves paraules, el fill de l'home s'avergonyirà d'ell quan vindrà en la seva glòria i en la glòria del seu pare i dels sants àngels. Us ho asseguro amb tota veritat. Alguns dels qui són aquí no moriran sense haver vist el regne de Déu.»
Uns 8 dies després d'haver-los dit tot això, Jesús va prendre amb ell Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar. Mentre pregava, l'aspecte del seu rostre va canviar i el seu vestit es tornà d'una blancor esclatant. Llavors, dos homes es posaren a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos i parlaven de la partença de Jesús, que s'havia de complir a Jerusalem. A Pere i els seus companys, la son els vencia, però es van desvetllar i van veure la glòria de Jesús i els dos homes que estaven al seu costat. Quan aquests ja se separaven de Jesús, Pere li digué:
«Mestre, és bo que estiguem aquí dalt, i farem 3 cabanes, una per tu, una per Moisès i una altra per Elias.»
No sabia què deia. Encara ell parlava així quan es formà un núvol que els anà cobrint. Ells s'esglaiaren en veure que entraven dins el núvol. Llavors va sortir del núvol una veu que deia:
«Aquest és el meu fill, el meu elegit, escolteu-lo.»
Així que s'hagués sentit la veu, Jesús es quedà tot sol. Ells guardaren silenci i aquells dies no explicaren a ningú res del que havien vist. L'endemà, quan baixaven de la muntanya, sortí a rebre'l una gentada. Un de la gent cridà:
«Mestre, t'ho demano, fixa't en el meu fill, és l'únic que tinc. Sovint un esperit se n'apodera i tot d'una es posa xisclar, li provoca convulsions i li fa treure bromera, i quan finalment se n'allunya el deixa masegat de cap a peus. He demanat als teus deixebles que li traguessin, però no han pogut.»
Jesús exclamà:
«Generació descreguda i rebel, fins quan hauré d'estar amb vosaltres i us hauré de suportar? Porta'm aquí el teu fill.»
Tot just el noi s'acostava que el dimoni el va rebatre a terra i li provocà fortes convulsions. Llavors Jesús increpà l'esperit maligne, va guarir el noi i el va tornar al seu pare. I tothom quedà meravellat de la grandesa de Déu. Com que tothom s'admirava de tot el que feia, Jesús digué als seus deixebles:
«Que us quedin ben gravades aquestes paraules. El fill de l'home ha de ser entregat en mans dels homes.»
Però ells no entenien què volia dir. El significat d'aquestes paraules els era amagat i els resultava incomprensible. Però tenien por de fer-li preguntes sobre aquesta qüestió. Els deixebles començaren a preguntar-se quin d'ells era el més important. Jesús, que coneixia els pensaments del seu cor, va agafar un infant, el posà al seu costat i els digué:
«Qui acull aquest infant en nom meu, a mi m'acull, i qui m'acull a mi, acull el qui m'ha enviat, perquè el més petit de tots vosaltres, aquest és el més gran.»
Aleshores, Joan li digué:
«Mestre, n'hem vist un que es valia del teu nom per treure dimonis, i hem mirat d'impedir-ho, perquè no és dels qui venen amb nosaltres.»
Jesús els respongué:
«No ho impediu. Qui no està contra vosaltres, està amb vosaltres.»
Quan es complien els dies en què Jesús havia de ser endut al cel, resolgué de fer camí cap a Jerusalem. Va enviar missatgers davant seu, i ells, tot caminant, entraren en un poble de samaritans per preparar la seva arribada. Però no el volgueren acollir perquè ell s'encaminava a Jerusalem. En veure-ho, els deixebles Jaume i Joan van dir-li:
«Senyor, vols que diguem que baixi foc del cel i els consumeixi?»
Però Jesús es girà i els va renyar, i se n'anaren en un altre poble. Mentre feien camí, un li digué:
«Et seguiré arreu on vagis».
Jesús li respongué:
«Les guineus tenen caus, i els ocells nius, però el fill de l'home no té on reposar el cap».
A un altre li digué:
«Segueix-me».
Ell respongué:
«Senyor, deixa'm anar primer a enterrar el meu pare».
Jesús li contestà:
«Deixa que els morts enterrin els seus morts. Tu ves i anuncia el regne de Déu».
Un altre li digué:
«Et seguiré, Senyor, però primer deixa'm anar a dir adéu als de casa meva».
Jesús li va respondre:
«Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l'arada no és bo per al regne de Déu».
Lluc, capítol 10. Després d'això, el Senyor en designà uns altres 72 i els envià de dos en dos perquè anessin davant seu a cada poble i a cada lloc per on ell mateix havia de passar. Els deia:
«La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que enviï segadors als seus sembrats. Aneu, jo us envio com anyells enmig de llops. No porteu bossa, ni sarró, ni sandàlies, i no us atureu a saludar ningú pel camí. Quan entreu en una casa, digueu primer: pau en aquesta casa. Si allí hi ha algú que n'és digne, la pau que li desitgeu reposarà damunt d'ell. Si no, tornarà a vosaltres. Quedeu-vos en aquella casa, menjant i bevent el que tinguin. El qui treballa, bé es mereix el seu jornal. No aneu de casa en casa. Si entreu en una població i us acullen, mengeu el que us ofereixin. Cureu els malalts que hi hagi i digueu a la gent: el regne de Déu és a prop vostre. Però si entreu en una població i no us acullen, sortiu a les places i digueu: fins i tot la pols del vostre poble, que se'ns ha encastat als peus, ens l'expulsem i us la deixem. Però sapigueu això: el regne de Déu és a prop. Us asseguro que el dia del judici serà més suportable per a Sodoma que per a aquella població. Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Betsaida! Si a Tir i a Sidó s'haguessin fet els miracles que s'han fet entre vosaltres, ja fa temps que, en senyal de penediment, s'haurien assegut a la cendra, s'haurien posat roba de sac i s'haurien convertit. Per això el judici serà més suportable per a Tir i Sidó que per a vosaltres. I tu, Cafarnaum, et penses que seràs enaltida fins al cel? Al país dels morts baixaràs. Qui us escolta a vosaltres, m'escolta a mi. Qui us rebutja a vosaltres, em rebutja a mi. I qui em rebutja a mi, rebutja el qui m'ha enviat».
Els 72 van tornar plens d'alegria i deien:
«Senyor, fins els dimonis se'n sotmeten pel poder del teu nom».
Jesús els digué:
«Jo veia Satanàs que queia del cel com un llamp. Us he donat poder per trepitjar serps i escorpins i de vèncer tota potència de l'enemic. I res no us farà mal. Però no us alegreu perquè els esperits se us sotmeten. Alegreu-vos més aviat perquè els vostres noms estan inscrits en el cel».
En aquell mateix moment, Jesús, ple de la joia de l'Esperit Sant, digué:
«T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot allò que has amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així t'ha plegut de fer-ho. El meu Pare ho ha posat tot a les meves mans. Ningú no coneix qui és el fill fora del Pare, i ningú no coneix qui és el Pare fora del fill i d'aquests a qui el fill el vol revelar».
Després es va girar cap als deixebles i, a part, els digué:
«Feliços els ulls que veuen el que vosaltres veieu. Us asseguro que molts profetes i reis van voler veure el que vosaltres veieu, però no ho veieren, i sentir el que vosaltres sentiu, però no ho sentiren».
Llavors, un mestre de la llei es va aixecar i, per posar a prova Jesús, li va fer aquesta pregunta:
«Mestre, què haig de fer per a posseir la vida eterna?»
Jesús li digué:
«Què hi ha escrit en la llei? Què hi llegeixes?»
Ell va respondre:
«Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, en totes les forces i en tot el pensament, i estima els altres com a tu mateix.
Jesús li digué:
Has respost bé. Fes això i viuràs.
Però ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús:
I qui són els altres que haig d'estimar?
Jesús va contestar dient:
Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d'uns bandolers, que el despullaren, l'apallissaren i se n'anaren deixant-lo mig mort. Casualment, baixava per aquell camí un sacerdot. Quan el veié, passà de llarg per l'altra banda. Igualment un levita, arribant a aquell indret, veié l'home i passà de llarg per l'altra banda. Però un samarità que anava de viatge va arribar a prop d'ell, el veié i se'n compadí. S'hi acostà, li amorosí les ferides, amb oli i vi, i les hi envenà. Després el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l'hostal i se'n va ocupar. L'endemà va treure's 2 denaris i els va donar a l'hostaler dient-li: Ocupa't d'ell i quan jo torni a passar et pagaré les despeses que facis de més. Quin d'aquests 3 et sembla que es va comportar com a proïsme de l'home que va caure en mans dels bandolers?
Ell respongué:
El que el va tractar amb amor.
Llavors Jesús li digué:
Ves i tu fes igual.
Mentre feien camí, Jesús va entrar en un poble i l'acollí una dona que es deia Marta. Una germana d'ella, que es deia Maria, es va seure als peus del Senyor i escoltava la seva paraula. Marta, en canvi, estava molt atrafegada per poder-lo servir. Es presentà davant Jesús i digué:
Senyor, no et fa res que la meva germana m'hagi deixat tota sola a fer la feina? Digue-li que em vingui a ajudar.
El Senyor li va respondre:
Marta, Marta, estàs preocupada i neguitosa per moltes coses, quan només n'hi ha una de necessària. Maria ha escollit la millor part i no li serà pas presa.
Lluc, capítol 11. Una vegada, Jesús pregava en un cert indret. Quan hagué acabat, un dels deixebles li digué:
Senyor, ensenya'ns a pregar, tal com Joan em va ensenyar als seus deixebles.
Ell els digué:
Quan pregueu, digueu: Pare, santifica el teu nom, vingui el teu regne, dóna'ns cada dia el pa que necessitem. Perdona els nostres pecats, que nosaltres també perdonem tots els que ens han ofès, i no permetis que caiguem en la tentació.
I els digué encara:
Si algú de vosaltres té un amic i el va trobar a mitjanit i li diu: Amic, deixa'm 3 pans, que un amic meu ha arribat de viatge, se m'ha presentat a casa i no tinc res per oferir-li. Segur que no hi respondrà, de dins estant: No m'amoïnis, la porta ja és tancada, i tant jo com els meus fills ja som al llit, no em puc aixecar a donar-te'ls. Us asseguro que, si no s'aixeca a donar-los-hi per amistat, la impertinència d'aquell l'obligarà a aixecar-se per donar-li tot el que necessita. I jo us dic: demaneu i us donaran, cerqueu i trobareu, truqueu i us obriran. Perquè el qui demana, rep, el qui cerca, troba, i a qui truca, li obren. Quin pare d'entre vosaltres, si el seu fill li demana peix, en comptes de peix li donarà una serp? I si li demana un ou, li donarà potser un escorpí? Així doncs, si vosaltres, que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, molt més el Pare del Cel donarà l'Esperit Sant als qui li demanen.
Jesús estava traient un dimoni d'un home que era mut. Així que el dimoni sortí, el mut començà a parlar, i la gent n'estava meravellada. Però alguns digueren:
Aquest treu els dimonis pel poder de Belzebul, el príncep dels dimonis.
D'altres, per posar-lo a prova, li demanaven un senyal del cel. Però ell, que coneixia els seus pensaments, els digué:
Tot reialme que es divideix i lluita contra si mateix va a la ruïna, i les famílies s'ataquen les unes a les altres. Si Satanàs està dividit i lluita contra si mateix, com podrà durar el seu reialme? Vosaltres dieu que trec els dimonis pel poder de Belzebul. Però si jo trec els dimonis pel poder de Belzebul, en quin poder els treuen els vostres seguidors? Per això ells mateixos seran els vostres jutges. Ara bé, si jo trec els dimonis per la mà de Déu, vol dir que ha arribat a vosaltres el regne de Déu. Quan un que és fort i va ben armat guarda casa seva, els seus béns estan segurs. Però si l'ataca i el venç un altre de més fort, li pren les armes que li donaven la confiança i reparteix el seu botí. Qui no està amb mi, està contra mi. Qui a mi no recull, escampa. L'esperit maligne, quan surt d'un home, vaga pels llocs erms buscant repòs. I com que no en troba, es diu, me'n tornaré a casa meva, d'on he sortit. I arriba, i la troba escombrada i endreçada. Llavors, se'n va buscar a altres 7 esperits pitjors que ells. Entren en aquella casa i s'hi queden. Al final, l'estat d'aquell home és pitjor que al principi.
Mentre Jesús parlava, una dona alçà la veu entre la gent i li digué:
sortoses les entranyes que et van dur i els pits que vas mamar.
Però ell va respondre:
més aviat sortosos els que escolten la paraula de Déu i la guarden.
S'anava reunint una gentada i Jesús començà a dir:
la gent d'aquesta generació és dolenta, demana un senyal, però no els en serà donat cap altre que el de Jonàs. Perquè així com Jonàs va ser un senyal per a la gent de Nínive, també el fill de l'home ho serà per a aquesta generació. El dia del judici, la reina del país del sud s'alçarà per condemnar els homes d'aquesta generació, perquè ella va venir de l'altre cap del món per escoltar la saviesa de Salomó. I aquí hi ha alguna cosa més que Salomó. El dia del judici, els habitants de Nínive s'aixecaran per condemnar la gent d'aquesta generació, perquè ells es van convertir quan Jonàs els predicà. I aquí hi ha alguna cosa més que Jonàs. Quan algú encén una llàntia, no la posa en un lloc amagat o sota una mesura, sinó en el portallànties, perquè els qui entren en vegin la claror. El llum del cos és l'ull. Quan el teu ull és bo, tot el teu cos quedarà il·luminat. Però si és dolent, el teu cos quedarà a les fosques. Mira, doncs, que allò que en tu ha de ser llum no sigui foscor. Perquè, si tot el teu cos està il·luminat i no hi ha cap racó fosc, serà tot ell tan resplendent com quan una llàntia t'il·lumina amb la seva claror.
Així que Jesús hagué acabat de parlar, un fariseu va convidar-lo a menjar a casa seva. Jesús hi anà i es posà a taula. El fariseu es va estranyar quan veié que no s'havia rentat ritualment abans de dinar. El Senyor li digué:
vosaltres, els fariseus, purifiqueu per fora copes i plats, però per dins sou plens de rapacitat i dolenteria. Insensats! El qui ha fet el que hi ha fora no ha fet també el que hi ha dins? Doneu com a almoina allò que hi ha a dins, i llavors sí que tot us quedarà purificat. Però ai de vosaltres, fariseus, que pegueu el delme de la menta, de la ruda i de qualsevol llegum, però deixeu de banda la justícia i l'amor de Déu. Havíeu de complir això, sense passar per alto allò altre. Ai de vosaltres, fariseus, que us agrada d'ocupar els primers seients a les sinagogues i que la gent us saludi a les places. Ai de vosaltres, que sou com sepulcres que no es veuen i la gent, sense saber-ho, hi passa pel damunt.
Un mestre de la llei li digué:
mestre, amb això que dius ens ofens també a nosaltres.
Jesús respongué:
ai de vosaltres també, mestres de la llei, que feu portar a la gent càrregues insuportables, però vosaltres no les toqueu ni amb un sol dit. Ai de vosaltres, que edifiqueu monuments funeraris als profetes que els vostres pares van matar. Així demostreu que esteu d'acord amb el que ells van fer. Els vostres pares van matar els profetes i vosaltres els construïu monuments. Per això, la mateixa saviesa de Déu ha dit: els enviaré profetes i apòstols, i ells em mataran i perseguiran. Però es demanaran comptes a aquesta generació de la sang de tots els profetes, vessada des de la creació del món, des de la sang d'Abel fins a la de Zacaries, mort entre l'altar i el santuari. Us ho asseguro, es demanaran comptes a aquesta generació. Ai de vosaltres, mestres de la llei, que reteniu la clau del coneixement. Vosaltres no hi heu entrat i heu tancat la porta als qui volien entrar-hi.
Quan Jesús va sortir d'allà, els mestres de la llei i els fariseus començaren a tenir-li una rancúnia terrible i el provocaven perquè parlés sobre moltes qüestions, sempre a l'aguait per agafar-lo en alguna resposta comprometedora. Lluc, capítol 12. Mentrestant, la gent s'havia aglomerat a milers, fins al punt que es trepitjaven els uns als altres. Jesús començà a dir primer als seus deixebles:
guardeu-vos del llevat dels fariseus, que és la hipocresia. No hi ha res de secret que no s'hagi de revelar, ni res d'amagat que no s'hagi de saber. Per això, tot el que heu dit en la fosca us sentiran a plena llum, i el que heu parlat a cau d'orella en la cambra més retirada ho pregonaran des dels terrats. A vosaltres, amics meus, us dic que no tingueu por dels qui maten el cos i després ja no poden fer res més. Jo us faré veure qui heu de témer. Temeu aquell qui, després de prendre la vida, té poder de tirar a l'infern. Us ho asseguro, aquest sí que l'heu de témer. No es venen 5 ocells per 2 monedes? Doncs bé, Déu no n'oblida ni un de sol. Més encara, fins i tot els cabells us té comptats. No tingueu por, vosaltres valeu més que tots els ocells. I jo us dic, a tot aquell qui em reconegui davant els homes, també el fill de l'home el reconeixerà davant els àngels de Déu. Però el qui em negui davant els homes serà negat davant els àngels de Déu. Tot aquell qui parlarà contra el fill de l'home serà perdonat, però el que haurà blasfemat contra l'Esperit Sant no serà perdonat. Quan us condueixin a les sinagogues, als magistrats o a les autoritats, no us preocupeu de com us defensareu ni de què direu. L'Esperit Sant us ensenyarà en aquell moment el que haureu de dir.
Un d'entre la gent digué a Jesús:
Mestre, ordena al meu germà que es parteixi amb mi l'herència.
Ell li respongué:
Home, qui m'ha anomenat jutge o mediador entre vosaltres?
Aleshores digué a la gent:
Estigueu alerta, guardeu-vos de tota ambició de riquesa, perquè, ni que anidi en l'abundància, la vida d'un home no depèn pas dels seus béns.
I els explicà una paràbola.
A un home ric, la terra li va donar molt. Ell rumiava: Què faré, si no tinc on guardar la meva collita? I es va dir: Ja ho sé, què faré. Tiraré a terra els meus graners, en construiré de més grans i guardaré tot el meu gra i els meus béns. Llavors em diré a mi mateix: Tens molts béns en reserva, per a molts anys. Reposa, menja, beu i diverteix-te. Però Déu li digué: Insensat, aquesta mateixa nit et reclamaran la vida. I tot això que has acumulat, de qui serà? Així passa amb el qui reuneix tresors per a ell mateix i no es fa ric davant de Déu.
Després digué als seus deixebles:
Per això us dic, no us preocupeu per la vida, pensant què menjareu, ni pel cos, pensant com us vestireu. La vida val més que el menjar, i el cos, més que el vestit. Fixeu-vos en els corbs. No sembren, ni seguen, no tenen rebost ni graner, i Déu els alimenta. I vosaltres valeu molt més que els ocells. Qui de vosaltres, per més que s'hi esforci, pot allargar d'un sol instant la seva vida? Així doncs, si no podeu aconseguir ni una cosa tan petita, per què us preocupeu de les altres? Fixeu-vos com creixen els lliris. No treballen ni filen, però us asseguro que ni Salomó, amb tota la seva magnificència, no anava vestit com cap d'ells. I si l'herba, que avui és al camp i demà la tiren al foc, Déu la vesteix així, molt més farà per vosaltres, gent de poca fe. No busqueu, doncs, què menjareu o què beureu, ni en passeu ànsia. Això, tots els pagans ho busquen amb neguit, però el vostre pare ja sap prou que en teniu necessitat. Vosaltres busqueu més aviat el seu regne, i això us ho donarà de més a més. No tinguis por, petit ramat, que el vostre pare es complau a donar-vos el regne. Veneu els vostres béns i doneu els diners com a almoina. Procureu-vos bosses que no es facin malbé. Reuniu-vos al cel un tresor que no s'acabi. Allà els lladres no s'hi acosten, ni les arnes no destrossen res. Perquè on teniu el tresor, hi tindreu el cor. Estigueu a punt, amb el cos cenyit i les llànties enceses. Feu com els criats que esperen quan tornarà el seu amo de la festa de noces per obrir la porta tan bon punt arribi i truqui. Feliços aquells servents que el Senyor, quan arribi, trobi vetllant. En veritat us dic que s'assenyirà, els farà seure a la taula i els posarà a servir-los. Feliços d'ells si ve a mitjanit o a la matinada i els troba vetllant així. Prou que ho compreneu, si l'amo de la casa hagués sabut a quina hora de la nit havia de venir el lladre, no hauria permès que li entressin a casa. Estigueu a punt també vosaltres, perquè el fill de l'home vindrà a l'hora menys pensada.
Aleshores, Pere li digué:
Senyor, dius aquesta paràbola per a nosaltres o bé per a tothom?
El Senyor continuà:
Què és l'administrador fidel i assenyat a qui l'amo confiarà als seus servents perquè els doni al temps degut l'aliment que els pertoca? Feliç aquell servent que el seu senyor, quan arriba, troba que ho fa així. Us asseguro amb tota veritat que li confiarà tots els seus béns. Però si aquell servent es deia: El meu senyor tarda a venir, i començava a pagar els criats i a les criades, a menjar, a beure i a embriagar-se, vindrà el seu senyor el dia que menys s'ho espera i a l'hora que ell no sap, el castigarà i li farà compartir la sort dels qui no són fidels. El servent que, coneixent la voluntat del seu amo, no ha preparat o no ha fet allò que l'amo volia, rebrà molts assots. En canvi, el qui sense conèixer-la s'ha fet mereixedor de sots, en rebrà menys. A qui molt li donen, molt li demanaran, i a qui molt li encomanen, li reclamaran encara més. He vingut a calar foc a la terra, i com voldria que ja estigués encesa. Haig de rebre un baptisme, i com desitjo que això es compleixi. Us penseu que he vingut a portar la pau a la terra? Us asseguro que no. He vingut a portar-hi divisió. D'ara endavant, els 5 membres d'una família estaran dividits entre ells, 3 contra 2 i 2 contra 3. Es dividiran el pare contra el fill, i el fill contra el pare, la mare contra la filla, i la filla contra la mare, la sogra contra la nora, i la nora contra la sogra.
I deia també a la gent:
quan veieu pujar un núvol cap a ponent, de seguida dieu: ve pluja, i la pluja arriba. I quan bufa el vent de migjorn, dieu: farà calor, i en fa. Hipòcrites, vosaltres sabeu entendre l'aspecte de la terra i del cel, i no sabeu entendre en quin temps esteu vivint? Per què no discerniu vosaltres mateixos allò que és just? Mentre vas a presentar-te al magistrat amb el que et vol denunciar, procura d'arribar a un acord amb ell. No sigui cas que et porti per força davant el jutge i el jutge et posi en mans de l'oficial i l'oficial et tanqui a la presó. T'asseguro que, un cop allà, no en sortiràs que no hagis pagat fins l'últim cèntim.
Lluc, capítol 13. Per aquell mateix temps, alguns dels presents explicaren a Jesús el cas d'uns galileus, com Pilat havia barrejat la sang d'ells amb la dels sacrificis que oferien. Jesús els respongué:
us penseu que aquells galileus van morir així perquè eren més pecadors que tots els altres galileus? Us asseguro que no, i si no us convertiu, tots acabareu igual. I aquelles 18 persones que van morir a Siloé quan la torre els va caure al damunt, us penseu que eren més culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que no, i si no us convertiu, tots acabareu de la mateixa manera.
I va afegir aquesta paràbola:
un home tenia una figuera plantada a la seva vinya. Va anar a buscar-hi fruit, i no n'hi trobà. Llavors digué al qui li manava la vinya: mira, fa 3 anys que vinc a buscar fruit d'aquesta figuera, i no n'hi trobo. Talla-la, perquè ha d'ocupar la terra inútilment. I li respongué: senyor, deixa-la encara aquest any. L'acabaré tot al voltant, i tiraré fems, a veure si dóna fruit d'ara endavant. Si no, fes-la tallar.
Un dissabte, Jesús ensenyava en una de les sinagogues. Hi havia allà una dona que des de feia 18 anys tenia una malaltia produïda per un esperit. Anava tota encorbada i no es podia redreçar per res. Jesús, en veure-la, la va cridar i li digué:
dona, quedes lliure de la teva malaltia.
Li va imposar les mans i a l'instant ella es redreçà i glorificava Déu. Però el cap de la sinagoga, indignat perquè Jesús havia curat en dissabte, deia a la gent:
hi ha 6 dies per a treballar. Veniu-vos a fer curar un d'aquests dies i no en dissabte.
El Senyor li contestà:
hipòcrites, no és veritat que també en dissabte tots deslligueu el bou i l'asa de l'estable i els porteu a l'abeurador? No calia, doncs, precisament en dissabte, deslligar aquesta filla d'Abraham que Satanàs tenia subjectada des de feia 18 anys.
Amb aquestes paraules, tots els seus adversaris van quedar avergonyits. La gent, en canvi, s'alegrava de totes les coses extraordinàries que feia. Jesús deia:
a què s'assembla el regne de Déu? A què el compararé? És com un gra de mostassa que un home va sembrar en el seu hort. Va créixer i arribà a ser un arbre, i els ocells del cel van fer un niu a les seves branques.
I digué encara:
a què compararé el regne de Déu? És com el llevat que una dona va amagar dins 3 mesures de farina, fins que tota la pasta va fermentar.
Tot fent camí cap a Jerusalem, Jesús passava per viles i pobles i ensenyava. Algú li preguntà:
senyor, són pocs els qui se salven?
Jesús els contestà:
esforceu-vos a entrar per la porta estreta, perquè us dic que molts voldran entrar-hi i no podran. Després que el cap de casa s'haurà alçat a tancar la porta, vosaltres us quedareu fora i començareu a trucar dient: senyor, obre'ns! Ell us respondrà: no sé d'on sou. Llavors us posareu a dir: hem menjat i hem begut amb tu, i has ensenyat per les nostres places. Ell us respondrà: no sé d'on sou, aparteu-vos de mi tots els que heu obrat el mal. Allà hi haurà els plors i el cruixit de dents, quan veureu Abraham, Isaac, Jacob i tots els profetes en el regne de Déu, mentre que vosaltres us hauran tret fora. I vindrà gent d'Orient i d'Occident, del nord i del sud, i s'asseuran a la taula en el regne de Déu. Hi ha darrers que seran primers i primers que seran darrers.
En aquell mateix moment, alguns fariseus es van acostar a Jesús i li digueren:
"Vés-te'n d'aquí, que Herodes et vol matar."
Ell els respongué:
"Aneu a dir a aquella guineu: avui i demà trec dimonis i curo malalts, i el tercer dia arribaré al terme. Però cal que avui, demà i demà passat vagi fent el meu camí, perquè no convé que un profeta mori fora de Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, que mates els profetes i apedregues els que et són enviats. Quantes vegades he volgut aplegar els teus fills com una lloca plega els seus pollets sota les ales, però no ho heu volgut. Doncs bé, la vostra casa és abandonada. Us dic que no em veureu fins que arribi el temps que direu: beneït el qui ve en nom del Senyor."
Lluc, capítol 14. Un dissabte, Jesús va anar a menjar a casa d'un dels principals dels fariseus. Ells l'estaven observant. Davant d'ell hi havia un home que era hidròpic. Llavors, Jesús va preguntar als mestres de la llei i als fariseus:
"És permès o no de curar en dissabte?"
Però ells callaven. Jesús agafà aquell home, el va guarir i el va fer marxar. Després els digué:
"Si a un de vosaltres li caigués el pou en dissabte al fi, o tan sols el bou, no l'entrauria tot seguit?"
I no van ser capaços de donar-li cap resposta. Jesús observà que els convidats havien escollit els primers llocs i els proposà aquesta paràbola:
"Quan algú et convida a un banquet de noces, no et posis al primer lloc. Hi podria haver un convidat més important que tu. I llavors vindria el qui us ha convidat a tots dos i et diria: cedeix-li el lloc. I tu hauries d'anar a ocupar el darrer lloc, tot avergonyit. Més aviat, quan et conviden, vés a posar-te al darrer lloc, i quan vingui el qui t'ha convidat et dirà: amic, puja més amunt. Llavors seràs honorat davant tots els qui són a la taula. Tothom qui s'enalteix serà humiliat, però el qui s'humilia serà enaltit."
Després digué al qui l'havia convidat:
"Quan facis un dinar o un sopar, no hi cridis als teus amics, ni als teus germans, ni als teus parents, ni veïns rics. Et podrien tornar la invitació i ja tindries la teva recompensa. Més aviat, quan facis un banquet, convida-hi pobres, invàlids, coixos i secs. Feliç de tu, llavors, perquè ells no tenen res per a recompensar-te, i la recompensa la trobaràs quan ressuscitin els justos."
Un dels qui eren a taula amb Jesús, quan va sentir aquestes paraules, li digué:
"Feliç el qui prendrà part en l'àpat del regne de Déu."
Jesús li respongué:
"Un home feia un gran banquet i va convidar-hi molta gent. A l'hora de l'àpat, va enviar el seu servent a dir als convidats: veniu, que ja tot és a punt. Però tots, sense excepció, començaren d'excusar-se. El primer li digué: he comprat un camp i l'haig d'anar a veure, et prego que m'excusis. Un altre digué: he comprat 5 parelles de bous i ara me'n vaig a provar-los, et prego que m'excusis. Un altre li digué: m'acabo de casar i per això no puc venir. El servent se'n tornà i ho va explicar a tot el seu senyor. Llavors l'amo indignant li va dir: surt de pressa per les places i els carrers de la ciutat i fes venir els pobres, els invàlids, els secs i els coixos. Després el criat digué: senyor, s'ha fet el que has manat i encara hi ha lloc. El senyor va dir al servent: surt pels camins i pels horts i insisteix que entri gent fins que s'ompli la casa. Us asseguro que cap dels que estaven convidats no tastarà el meu banquet."
Molta gent feia camí amb Jesús. Ell es va girar i els digué:
"Si algú ve a mi i no m'estima més que el pare i la mare, la dona i els fills, els germans i les germanes, i fins i tot que la seva pròpia vida, no pot ser deixeble meu. Qui no porta la seva creu i em segueix, no pot ser deixeble meu. Qui de vosaltres, si vol construir una torre, no s'asseu primer a calcular-ne les despeses i veure si té recursos per acabar-la? Altrament, si posava els fonaments i no podia acabar l'obra, tots els qui ho veurien començarien a burlar-se d'ell, dient: aquest home va començar a construir, però no ha pogut acabar. O bé, quin rei, si va a la guerra a lluitar amb un altre rei, no s'asseu primer a decidir si amb 10.000 homes pot fer front al qui ve contra ell amb 20.000. I si veu que no pot, enviarà una ambaixada a demanar la pau, quan l'altre encara és lluny. Així doncs, El qui de vosaltres no renuncia a tots els seus béns no pot ser deixeble meu. La sal és bona, però si perd el gust, amb què la tornarà ensalada? No serveix ni per adobar la terra, ni tan sols per al femer, i l'han de llençar. Qui tingui orelles per escoltar, que escolti.
Lluc, capítol 15. Els publicans i els altres pecadors s'acostaven tots a Jesús per escoltar-lo. Els fariseus i els mestres de la llei murmuraven i deien:
aquest home acull els pecadors i menja amb ells.
Jesús els va proposar aquesta paràbola.
Quin home d'entre vosaltres, si té 100 ovelles i en perd una, no deixa les 99 al desert i va buscar la perduda fins que la troba? I quan l'ha trobada, se la posa a les espatlles, ple d'alegria, i arribant a casa, convida els amics i els veïns dient-los: veniu a celebrar-ho amb mi, he trobat l'ovella que havia perdut. Jo us dic que, igualment, hi haurà més alegria en el cel per un sol pecador que es converteix, que no pas per 99 justos que no necessiten convertir-se. O bé, quina dona, si té 10 monedes de plata i en perd una, no encén una llàntia i escombra la casa amb tota cura fins que la troba? I quan l'ha trobada, convida les amigues i veïnes dient-les: veniu a celebrar-ho amb mi, he trobat la moneda que havia perdut. Igualment, jo us dic que hi ha una alegria semblant entre els àngels de Déu per un sol pecador que es converteix.
I digué encara:
un home tenia dos fills. Un dia el més jove digué al pare: pare, dóna'm la part de l'herència que em toca. Ell el va repartir els béns. Al cap d'uns quants dies, el fill més jove va vendre's tot el que tenia i se'n va anar amb els diners en un país llunyà. Un cop allí, dilapidà la seva fortuna, portant una vida dissoluta. Quan s'ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam en aquell país i començà a passar necessitat. Llavors es va llogar a un propietari d'aquell país que l'envià als seus camps a pasturar porcs. Tenia ganes de tipar-se de les garrofes que menjaven els porcs, però ningú no li'n donava. Llavors entrà dintre d'ell i es digué: quants jornalers del meu pare tenen pa de sobres i jo m'estic aquí morint de fam. M'aixecaré i aniré a trobar el meu pare i li diré: pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu, tracta'm com un dels teus jornalers. I se n'anà a trobar el seu pare. Encara era lluny que el seu pare el veié i es commogué. Corregué tirar-se-li al coll i el besà. El fill li digué: pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu. Però el pare digué als seus criats: de pressa, porteu el vestit millor i poseu-li. Poseu-li també un anell al dit i unes sandàlies als peus. Porteu el vedell gras i mateu-lo. Mengem i celebrem-ho, perquè aquest fill meu era mort i ha tornat a la vida. Estava perdut i l'hem retrobat. I es posaren a celebrar-ho. Mentrestant, el fill gran era al camp. Quan de tornada s'acostava a la casa, va sentir músiques i balls i cridar un dels criats per preguntar-li què era allò. Ell li digué: el teu germà ha tornat, el teu pare l'ha retrobat amb bona salut i ha fet matar el vedell gras. El fill gran s'indignà i no volia entrar. Llavors el seu pare va sortir i el pregava. Però ell li respongué: fa molts anys que et serveixo sense desobeir mai ni un de sol dels teus manaments, i tu encara no m'has donat un cabrit per a fer festa amb els meus amics. En canvi, quan ha tornat aquest fill teu després de consumir els teus béns amb prostitutes, has fet matar el vedell gras. El pare li contestà: fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu. Però calia celebrar-ho i alegrar-se, perquè aquest germà teu era mort i ha tornat a la vida. Estava perdut i l'hem retrobat.
Lluc, capítol 16. Jesús deia també als seus deixebles:
un home ric tenia un administrador que va ser acusat de malversar els seus béns. Ell el cridà i li digué: què és això que sento a dir de tu? Dóna'm comptes de la teva administració, perquè d'ara endavant ja no podràs administrar els meus béns. L'administrador va pensar: què faré ara que el meu amo em treu de la feina? Cavar no m'hi veig amb forces, captar em fa vergonya. Ja sé què faré per a trobar gent que em rebi a casa seva quan perdi l'administració. Llavors va cridar un per un els qui tenien deutes amb el seu amo. El primer li digué: quant deus al meu amo? Li respongué: 100 gerres d'oli. Ell li digué: aquí tens el teu rebut, seu i ara mateix escriu-ne un que digui 50. A un altre li digué: i tu, quant deus? Li respongué: 100 sacs de blat. Ell li diu: aquí tens el teu rebut. Escriu-ne un que digui 80. I el senyor va lloar l'administrador del diner, que és enganyós, perquè havia actuat amb astúcia. Els fills d'aquest món, en els tractes entre ells, són més astuts que els fills de la llum. I jo us dic, guanyeu-vos amics a costa del diner, que és enganyós, perquè quan tot s'hagi acabat, us rebin a les estances eternes. Qui és fidel en una cosa molt petita, també és fidel en una de gran, i qui enganya en les coses petites, també enganya en les grans. Per tant, si no heu estat fidels en l'administració del diner, que és enganyós, qui us confiarà els béns veritables? I si no heu estat fidels en les coses que són d'un altre, qui us donarà allò que us pertany? Cap criat no pot servir dos senyors, perquè si estima l'un, avorrirà l'altre, i si fa cas de l'un, no en farà de l'altre. No podeu servir alhora Déu i el diner.
Els fariseus, que eren amics dels diners, van sentir tot això i es reien de Jesús. Ell els digué:
Vosaltres sou els qui davant la gent us feu passar per justos, però Déu coneix els vostres cors. Allò que és admirat entre els homes és detestable als ulls de Déu. La llei i els profetes arriben fins a Joan. Des d'aleshores és anunciada la bona nova del regne de Déu i tothom s'esforça per entrar-hi. Però és més fàcil que passin el cel i la terra que no pas que caiguin una sola coma de la llei. Tothom que es divorcia de la seva dona i es casa amb una altra, comet adulteri, i qui es casa amb una repudiada, comet adulteri. Hi havia un home ric que portava vestits de porpra i de lli i celebrava cada dia festes esplèndides. Un pobre que es deia Llàtzer s'estava ajagut vora el seu portal amb tot el cos nafrat, desitjant de satisfer la fama amb les engrunes que queien de la taula del ric. Fins i tot venien els gossos a llepar-li les nafres. El pobre va morir i els àngels el portaren al si d'Abraham. El ric també morí i el van sepultar. Arribat al reialme de la mort, enmig de turments, alçà els ulls i veié de lluny Abraham, amb Llàtzer al seu costat. Llavors va exclamar:
Abraham, pare meu, tingues pietat de mi i envia Llàtzer que mulli amb aigua la punta del seu dit i em refresqui la llengua perquè sofreixo terriblement enmig d'aquestes flames.
Abraham li respongué: Fill, recorda't que en vida et van tocar béns de tota mena, mentre que Llàtzer només va rebre mals. Ara, doncs, ell troba aquí consol i tu, en canvi, sofriments. A més, entre nosaltres i vosaltres hi ha oberta una fossa tan immensa que ningú, per més que vulgui, no pot travessar d'aquí on som cap a vosaltres, ni d'on sou vosaltres cap aquí. El ric va insistir:
Llavors, pare, t'ho prego, envia a la casa del meu pare, on tinc encara 5 germans, que Llàtzer els adverteixi perquè no acabin també ells en aquest lloc de turments.
Abraham li respongué: Ja tenen Moisès i els profetes, que els escoltin. El ric insistia encara:
No, pare meu Abraham, no els escoltaran, però si un mort va trobar-los, sí que es convertiran.
Abraham li digué: Si no escolten Moisès i els profetes, tampoc no es convencerà cap mort que ressusciti.
Lluc, capítol 17. Jesús digué als seus deixebles:
Sempre hi haurà algú que en faci caure d'altres en pecat, però ai dels qui els fa caure. Més li valdria que li lliguessin al coll una roda de molí i el llancessin al mar abans que fes caure un d'aquests petits. Estigueu alerta! Si el teu germà et fa una ofensa, reprèn-lo, i si se'n penedeix, perdona'l. I si t'ofens 7 vegades al dia i 7 vegades torna per dir-te "me'n penedeixo", tu l'has de perdonar.
Llavors els apòstols digueren al Senyor:
Augmenta'ns la fe.
Ell va respondre:
Només que tinguéssiu fe com un gra de mostassa, diríeu a aquesta morera: arrenca't de socarrel i planta't al mig del mar, i us obeiria. Qui de vosaltres, si té un servent a llaurar o a pasturar el ramat, li dirà quan ell torni del camp: vine de seguida a seure a taula? No li dirà més aviat: prepara'm alguna cosa per sopar i estigues a punt per a servir-me fins que hauré acabat de menjar i beure, que després ja menjaràs i beuràs tu? És que donarà les gràcies al servent perquè ha fet allò que se li havia manat? Així també vosaltres, quan haureu fet tot allò que Déu us ha manat, digueu: som un servent sense cap mèrit, hem fet només el que havíem de fer.
Tot fent camí cap a Jerusalem, Jesús passava entre Samaria i Galilea. A l'entrada d'un poble van anar a trobar-lo 10 leprosos, que s'aturaren un tros lluny i es posaren a cridar:
Jesús, mestre, tingues pietat de nosaltres.
En veure'ls, Jesús els digué:
aneu a presentar-vos als sacerdots.
Mentre hi anaven, van quedar purs de la lepra. Un d'ells, quan s'adonà que havia estat guarit, va tornar enrere glorificant Déu amb grans crits. Es prosternà als peus de Jesús amb el front a terra i li donava gràcies. Aquell home era un samarità. Jesús digué:
No eren 10 els que han quedat purs? On són els altres 9? No n'hi ha hagut cap que tornés per donar glòria a Déu fora d'aquest estranger?
I li digué:
Aixeca't i vés-te'n, la teva fe t'ha salvat.
Els fariseus van preguntar a Jesús quan vindria el regne de Déu. Ell els respongué:
El regne de Déu no vindrà en un moment previsible, ni tampoc podran dir, és aquí o és allà. El regne de Déu és enmig vostre.
Després digué als deixebles:
Vindran temps que desitjareu veure un de sol dels dies del fill de l'home, però no el veureu. Us diran, és aquí o és allà. No correu pas a buscar-lo. Perquè igual com el llampec esclata i resplendeix d'un cap a l'altre del cel, així serà el fill de l'home quan vingui el seu dia. Però primer cal que pateixi molt, i la gent d'aquesta generació l'ha de rebutjar. Tal com va passar en els dies de Noé, passaran els dies del fill de l'home. Menjaven i bevien, i prenien muller i marit fins al dia mateix que Noé va entrar a l'arca. Vingué el diluvi, i tots van morir. Igualment, va passant els dies de Lot. Menjaven i bevien, compraven i venien, plantaven i construïen. Però el dia que Lot sortí de Sodoma, va ploure foc i sofre del cel, i tots van morir. Així passarà també el dia que el fill de l'home es manifesti. Aquell dia, el qui sigui al terrat i tingui les coses dintre casa, que no baixi a endur-se-les. Igualment, el qui sigui al camp, que no torni enrere. Recordeu-vos de la dona de Lot. Qui busqui de conservar la vida, la perdrà, però el qui la perdi, la conservarà. Jo us dic que aquella nit n'hi haurà dos en un mateix llit, l'un serà pres i l'altre deixat. N'hi haurà dues molent juntes, l'una serà presa i l'altra deixada.
Ells li preguntaren:
On serà això, senyor?
Jesús els respongué:
On hi ha el cadàver, s'hi apleguen els voltors.
Lluc, capítol 18. Jesús els va proposar una paràbola per fer-los veure que cal pregar sempre sense defallir.
En una ciutat hi havia un jutge que no tenia temor de Déu ni consideració pels homes. A la mateixa ciutat hi havia una viuda que l'anava a trobar sovint i li deia: Fes-me justícia contra l'home amb qui tinc un plet. Durant molts dies el jutge no en feia cas, però finalment va pensar: Jo no tinc temor de Déu ni consideració pels homes, però aquesta viuda m'amoïna tant que li hauré de fer justícia. Si no, anirà venint aquí fins que no podré aguantar més.
I el senyor va afegir:
Fixeu-vos què diu aquest jutge que és injust. I Déu no farà justícia als seus elegits que clamen a ell de nit i de dia? Els tindrà esperant? Us asseguro que els farà justícia molt aviat, però el fill de l'home, quan vingui, trobarà fe a la terra?
Jesús proposà una altra paràbola a uns que es refiaven de ser justos i menyspreaven els altres.
Dos homes van pujar al temple a pregar. L'un era fariseu i l'altre publicà. El fariseu, dret, pregava així en el seu interior: Déu meu, et dono gràcies perquè no sóc com els altres homes, lladres, injustos, adúlters, ni sóc tampoc com aquest publicà. Dejuno dos dies cada setmana i dono la desena part de tot el que guanyo o adquireixo. Però el publicà, de lluny estant, no gosava ni aixecar els ulls al cel, sinó que es donava cops al pit tot dient: Déu meu, sigues-me propici, que sóc un pecador. Jo us dic que aquest va baixar perdonat a casa seva, i no l'altre, perquè tothom qui s'enalteix serà humiliat, però qui s'humilia serà enaltit.
Alguns presentaven a Jesús uns infants molt petits perquè els acaronés, però els deixebles, en veure-ho, els renyaven. Jesús feu acostar els infants i digué:
Deixeu que els infants vinguin a mi. No els ho impediu, perquè el regne de Déu és dels qui són com ells. En veritat us ho dic, qui no acull el regne de Déu com l'acull un infant, no hi entrarà pas.
Un home important li va preguntar:
Mestre bo, què haig de fer per a posseir la vida eterna?
Jesús li digué:
Per què em dius bo? De bo, només hi ha un, que és Déu. Ja saps els manaments. No cometis adulteri, no matis, no robis, no acusis ningú falsament. Honra el pare i la mare.
Ell va dir:
Tot això ho he complert des de jove.
Jesús, en sentir-ho, li digué:
Encara et manca una cosa. Ven tot el que tens i reparteix-ho entre els pobres, i tindràs un tresor al cel. Després vine i segueix-me.
Quan va sentir això, aquell home es posà tot trist, perquè era molt ric. Jesús, en veure'l entristit, digué:
«Que n'és de difícil per als qui tenen riqueses entrar al regne de Déu. És més fàcil que un camell passi pel forat d'una agulla que no pas que un ric entri al regne de Déu».
Els qui escoltaven van dir:
«Si és així, qui pot salvar-se?»
Ell respongué:
«Allò que és impossible als homes és possible a Déu».
Llavors Pere va dir:
«Mira, nosaltres hem deixat el que teníem i t'hem seguit».
Jesús els digué:
«En veritat us dic que tothom qui pel regne de Déu hagi deixat casa, muller, germans, pares o fills, rebrà molt més en el temps present i en el món futur la vida eterna».
Després, Jesús va prendre a part els 12 i els digué:
«Ara pugem a Jerusalem i es complirà tot allò que els profetes van escriure del fill de l'home. Serà posat en mans dels pagans, l'escarniran, l'insultaran, li escupiran, l'assotaran i el mataran, però el tercer dia ressuscitarà».
Ells no van comprendre res d'això. El sentit d'aquell llenguatge els resultava amagat i no entenien què volia dir. Quan Jesús arribava a prop de Jericó, hi havia un cec assegut a la vora del camí demanant caritat. En sentir passar la gent, va preguntar què era tot allò. Li feren saber que passava Jesús de Natzaret. Llavors començà a cridar:
«Jesús, fill de David, tingues pietat de mi!»
La gent que anava davant el renyava perquè callés, però ell cridava encara més fort:
«Fill de David, tingues pietat de mi!»
Jesús s'aturà i manà que li portessin el cec. Quan va ser prop, li preguntà:
«Què vols que faci per tu?»
Ell respongué:
«Senyor, fes que hi vegi».
Jesús li digué:
«Recobra la vista, la teva fe t'ha salvat».
A l'instant hi veié i seguia Jesús glorificant Déu. També tot el poble, en veure-ho, donava lloança a Déu. Lluc, capítol 19. Jesús va entrar a Jericó i travessava la ciutat. Hi havia un home que es deia Zaqueu. Era cap de publicans i era ric. Zaqueu buscava de veure qui era Jesús, però no podia a causa de la gent perquè era petit d'estatura. I es va enfilar dalt d'un sicòmor per poder veure Jesús, que havia de passar per allí. Quan Jesús va arribar en aquell indret, alçà els ulls i li digué:
«Zaqueu, baixa de pressa, que avui m'haig d'hostatjar a casa teva».
Ell baixà de pressa i el va acollir amb alegria. Tots els que ho van veure murmuraven i deien:
«Ha anat a allotjar-se a casa d'un pecador».
Però Zaqueu, dret davant del Senyor, li digué:
«Senyor, dono als pobres la meitat dels meus béns, i als qui he exigit més diners del compte els en restitueixo 4 vegades més».
Jesús li digué:
«Avui ha entrat la salvació en aquesta casa, perquè també aquest home és fill d'Abraham. El fill de l'home ha vingut a buscar i salvar allò que s'havia perdut».
Mentre escoltaven tot això, Jesús continuà amb una paràbola, perquè eren a prop de Jerusalem i ells es pensaven que el regne de Déu es manifestaria de manera imminent. Per això digué:
«Un home de família noble havia d'anar-se en un país llunyà per rebre-hi la dignitat reial i després tornar. Llavors va cridar 10 dels seus servents i els confià la quantitat de 10 mines, una per a cada un, i els va dir: "Negocieu-hi mentre no torno". Però els seus conciutadans li tenien odi i van enviar una ambaixada darrere seu a dir: "No volem que aquest regni damunt nostre". Quan ell tornà, investit de la dignitat reial, va fer cridar els servents a qui havia confiat els diners, per saber quin rendiment n'havien tret. Es presentà el primer i digué: «Senyor, la teva mina n'ha produïdes 10». Ell li respongué: «Molt bé, ets un bon servent, has estat fidel en poca cosa, rep ara el govern de 10 ciutats. Vingué després el segon i digué: «La teva mina, senyor, n'ha produïdes 5». Va dir també a aquest: «Tu igualment governa 5 ciutats». Però se'n presentà un altre que digué: «Senyor, aquí tens la teva mina, que he conservat guardada en un mocador. Tenia por de tu perquè ets un home exigent. Reclames allò que no has invertit i segues allò que no has sembrat». Ell li respon: «Amb les teves mateixes paraules et condemno, servent dolent. Sabies que sóc un home exigent, que reclamo allò que no he invertit i sego allò que no he sembrat. Doncs per què no posaves els meus diners al banc? I ara que he tornat, els hauria recobrat amb els interessos». Aleshores, digui als qui eren presents: «Preneu-li la mina i doneu-la a qui en té 10. Ells li contestaren: Senyor, si ja té 10 mines. Ell replicà: Us ho asseguro, a tot aquell qui té li donaran encara més, però el qui no té li prendran fins allò que li queda. I aquests enemics meus, que no em van voler per rei, porteu-los aquí i degulleu-los davant meu.
Un cop Jesús hagué dit tot això, continuà fent camí davant d'ells, pujant cap a Jerusalem. Quan es va acostar a Betfagé i a Betània, prop de la muntanya anomenada de les Oliveres, Jesús va enviar dos dels deixebles amb aquest encàrrec:
Aneu al poble d'aquí al davant. Quan hi entrareu, trobareu un pollí fermat, que ningú no ha muntat mai. Deslligueu-lo i porteu-lo. I si algú us preguntava per què el deslligueu, responeu: El Senyor l'ha de menester.
Els enviats se n'hi anaren i ho trobaren tot tal com Jesús els ho havia dit. Mentre deslligaven el pollí, els seus amos els digueren:
Per què el deslligueu?
Ells respongueren:
El Senyor l'ha de menester.
Llavors portaren el pollí a Jesús, li tiraren al damunt els seus mantells i van fer-hi pujar Jesús. Mentre ell avançava, molts estarien els seus mantells pel camí. Quan ja s'acostava a la baixada de la muntanya de les Oliveres, tota la multitud dels deixebles, plens d'alegria, començaren a lloar Déu amb grans crits per tots els miracles que havien vist, i deien:
Beneït el rei, el qui ve en nom del Senyor. Pau en el cel i glòria en les altures.
Alguns dels fariseus que es trobaven entre la multitud li digueren:
Mestre, renya els teus deixebles.
Ell respongué:
Us asseguro, si aquests callen, cridaran les pedres.
Quan Jesús va ser prop de Jerusalem i veié la ciutat, arrencà a plorar per ella i digué:
Tant de bo que en el dia d'avui també tu haguessis reconegut allò que et porta la pau, però ara és amagat als teus ulls. Vindran dies que els teus enemics construiran al teu voltant un mur de setge. T'encerclaran i t'atacaran per tots costats. Et destruiran, a tu i als teus fills, i no hi deixaran pedra sobre pedra, perquè no has sabut reconèixer el temps en què eres visitada.
Llavors, Jesús va entrar al recinte del temple i es posà a expulsar-ne els venedors. Els deia:
Diu l'Escriptura, el meu temple serà casa d'oració, però vosaltres n'heu fet una cova de lladres.
Cada dia ensenyaven al temple. Els grans sacerdots, els mestres de la llei i els principals del poble buscaven de fer-lo morir, però no sabien com fer-s'ho, perquè tot el poble estava pendent d'ell i l'escoltava. Lluc, capítol 20. Un d'aquells dies, mentre Jesús instruïa el poble en el recinte del temple i anunciava la bona nova, es van presentar els grans sacerdots i els mestres de la llei amb els notables i li preguntaren:
Digue'ns, en quina autoritat fas tot això? Qui te l'ha donada, aquesta autoritat?
Ell els replica:
Jo també us faré una pregunta. Digueu-me, el baptisme de Joan venia de Déu o dels homes?
Ells discutien i es deien:
Si responem que venia de Déu, ens preguntarà: doncs, per què no el vol creure? Però si diem que venia dels homes, tot el poble ens apedregarà, perquè estan convençuts que Joan era un profeta.
Per això van respondre que no ho sabien. Llavors Jesús els digué:
Doncs jo tampoc no us dic amb quina autoritat faig tot això.
I es posà a explicar al poble aquesta paràbola.
Un home va plantar una vinya, la va arrendar uns vinyaters i se'n va anar lluny per una llarga temporada. Quan va ser el temps, envià un servent als vinyaters perquè li donessin la part que li corresponia del fruit de la vinya. Però els vinyaters el van apallissar i el van despatxar amb les mans buides. L'amo els envià encara un altre servent, però aquest també el van apallissar i ultratjar i el van despatxar amb les mans buides. Els en va enviar encara un tercer i també aquest se'l van treure de sobre després de malferir-lo. Llavors l'amo de la vinya es va dir: Què faré ara? Els enviaré al meu fill, el meu estimat. De segur que ell el respectaran. Però quan els vinyaters el van veure, es digueren entre ells: Aquest és l'hereu, matem-lo, i l'heretat serà nostra. El van treure fora de la vinya i el van matar. Què els farà, doncs, l'amo de la vinya? Vindrà, farà morir aquests vinyaters i donarà la vinya a uns altres.
Els qui escoltaven van exclamar:
Això mai!
Llavors, Jesús se'ls mirà i els digué:
Doncs per què es diu en l'Escriptura la pedra rebutjada pels constructors, ara és la pedra principal. Tothom qui caigui sobre aquesta pedra quedarà trossejat, i aquell sobre qui la pedra caigui quedarà fet miques.
Els mestres de la llei i els grans sacerdots van comprendre que Jesús, amb aquella paràbola, es referia a ells, i volien agafar-lo en aquell mateix moment, però van tenir por del poble. Aleshores, ells, per posar-li un parany, li van enviar uns homes que, fingint-se gent de bé, l'atrapessin en alguna paraula comprometedora i així pogués ser entregat a l'autoritat i a la jurisdicció del governador romà. Li van fer aquesta pregunta.
Mestre, sabem que parles i ensenyes amb rectitud i que no fas distinció de persones, sinó que ensenyes realment el camí de Déu. Digue'ns, ens és permès o no de pagar tribut al César?
Jesús es va adonar de la seva intriga i els digué:
Ensenyeu-me un denari. De qui són la imatge i la inscripció?
Ells li respongueren:
Del César.
Jesús els digué:
Per tant, doneu al César el que és del César i a Déu el que és de Déu.
Així no pogueren atrapar-lo en cap paraula comprometedora davant el poble, i sorpresos de la seva resposta, van callar. Després, alguns dels saduceus anaren a trobar Jesús. Els saduceus neguen que hi hagi resurrecció. Per això li van plantejar aquesta dificultat.
Mestre, Moisès ens va prescriure que, si un home casat mor sense fills, el seu germà es casi amb la viuda per donar descendència al germà difunt. Doncs bé, hi havia 7 germans. El primer es va casar i va morir sense fills. També el segon i el tercer es van casar amb aquella dona, i així fins al 7è. Tots van morir sense deixar fills. Finalment, va morir també la dona. Així doncs, quan arribi la resurrecció, de quin dels 7 serà muller, si tots 7 s'hi havien casat?
Jesús els respongué:
Els qui viuen en aquest món es casen, però els qui seran trobats dignes de tenir part en el món futur i en la resurrecció dels morts no prendran muller ni marit. Com que són fills de la resurrecció, ja no poden morir, són com els àngels i són fills de Déu. I que els morts ressusciten, Moisès mateix ho indica clarament en el passatge de la Verdissa, quan diu que el Senyor és Déu d'Abraham, Déu d'Isaac i Déu de Jacob. Ell no és Déu de morts, sinó de vius, perquè gràcies a ell tots viuen.
Llavors, alguns mestres de la llei li digueren:
Mestre, has respost bé.
I ja no s'atrevien a preguntar-li res més. Aleshores, ell els va preguntar:
Com és que diuen que el Messies ha de ser fill de David? David mateix diu en el llibre dels Salms: El Senyor digué al meu Senyor, seu a la meva dreta, mentre poso els enemics com a escambell dels teus peus. Per tant, si David l'anomena Senyor, com pot ser fill seu?
Mentre tot el poble escoltava, Jesús digué als seus deixebles:
Aneu alerta amb els mestres de la llei. Els agrada passejar-se amb llargues vestidures, busquen que la gent els saludi a les places i que els facin ocupar els seients d'honor a les sinagogues i els primers llocs en els banquets. Devoren els béns de les viudes i fan veure que preguen llargament. Per això aquests seran judicats amb més rigor.
Lluc, capítol 21. Llavors, Jesús alçà la vista i veia gent rica que tirava les seves ofrenes a la sala del tresor. Va veure també una viuda molt pobra que hi tirava 2 petites monedes de coure i digué:
Us asseguro amb tota veritat que aquesta viuda pobra ha tirat més que tots els altres. Tots aquests han donat com a ofrena el que els sobrava. Ella, en canvi, ha donat el que necessitava, tot el que tenia per a viure.
Alguns parlaven del temple i de com estava decorat amb pedres magnífiques i amb ofrenes votives. Jesús digué:
De tot això que contempleu, vindran dies que no en quedarà pedra sobre pedra. Tot serà destruït.
Llavors li preguntaren:
Mestre, quan passarà tot això? I quin serà el senyal que està a punt de succeir?
Ell digué:
Estigueu alerta, no us deixeu enganyar. En vindran molts que es valdran del meu nom i diran: Soc jo, i també, el temps s'acosta. No aneu darrere d'ells. Quan sentireu parlar de guerres i de revoltes, no us espanteu, cal que això succeeixi primer, però la fi no vindrà de seguida.
Després els va dir:
Un poble s'alçarà contra un altre poble, i un regne contra un altre regne. Hi haurà grans terratrèmols i per tot arreu fams i pestes, fets espantosos i grans senyals al cel. Però abans de tot això, us agafaran i us perseguiran. Us portaran a les sinagogues i a les presons i us faran comparèixer davant els reis i els governadors per causa del meu nom. Serà una ocasió de donar testimoni. Estigueu decidits a no preparar-vos la defensa. Jo mateix us donaré una eloqüència i una saviesa que cap dels vostres adversaris no serà capaç de resistir o de contradir. Sereu traïts fins i tot pels vostres pares, germans, parents i amics, i em mataran alguns de vosaltres. Tothom us odiarà per causa del meu nom. Però no es perdrà ni un sol cabell del vostre cap. Amb la vostra perseverança, salvareu la vida. Quan veureu que les legions encerclen Jerusalem, sapigueu que s'acosta la seva devastació. Llavors, els qui es trobin a Judea, que fugin a les muntanyes, els qui siguin dintre la ciutat, que l'abandonin, i els qui es trobin al camp, que no entrin a la ciutat, perquè haurà vingut el temps de donar comptes, i tot allò que diuen les escriptures es complirà. Ai de les que esperin un fill o el criïn aquells dies, perquè caurà una gran calamitat sobre el país i s'estendrà la indignació contra aquest poble. Cauran víctimes de l'espasa o seran enduts captius per totes les nacions, i Jerusalem serà trepitjada pels pagans, fins que el temps dels pagans s'haurà complert. Després hi haurà senyals en el sol, la lluna i les estrelles. A la terra, les nacions viuran amb angoixa, alarmades pel bramul del mar i per les onades embravides. La gent defallirà de por i d'ansietat pel que succeirà arreu de la terra, perquè fins i tot els estols celestials trontollaran. Llavors veuran el fill de l'home venint en un núvol amb gran poder i majestat. Quan tot això comenci a succeir, redreceu-vos i alceu el cap, que el vostre alliberament s'acosta.
Els digué una paràbola.
Mireu la figuera i els altres arbres. Quan veieu que comencen a brotar, coneixeu que l'estiu ja és a prop. Igualment, quan veureu que succeeix tot això, sapigueu que és a prop el regne de Déu. En veritat us dic que no passarà aquesta generació sense que tot això hagi succeït. El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. Vosaltres estigueu alerta, que l'excés de menjar o l'embriaguesa o les preocupacions de la vida no afeixuguin el vostre cor, perquè de cop i volta, com un llaç, us trobaríeu sobre aquell dia que caurà sobre tots els habitants de la terra. Vetlleu, doncs, i pregueu en tot moment perquè pugueu escapar-vos de tot això que ha de succeir i presentar-vos sense temor davant del fill de l'home.
De dia, Jesús ensenyava en el temple, però després sortia per passar la nit a la muntanya anomenada de les Oliveres. I de bon matí, tot el poble es reunia amb ell al temple per escoltar-lo. Lluc, capítol 22. S'acostava la festa dels àcims, anomenada la Pasqua. Els grans sacerdots i els mestres de la llei buscaven com podrien fer-s'ho per a matar Jesús, perquè tenien por del poble. Llavors, Satanàs va entrar dins de Judas, l'anomenat Iscariot, que era del grup dels 12. Aquest se n'anà a tractar amb els grans sacerdots i els caps de la guàrdia sobre com els podria entregar Jesús. Ells se'n van alegrar i convingueren de donar-li diners. Judas s'hi comprometé i buscava l'ocasió d'entregar-los-el sense que es produís un avalot de la gent. Va arribar el dia dels àcims, en què s'havia de sacrificar l'anyell pasqual. Jesús envià Pere i Joan tot dient-los:
aneu a fer els preparatius perquè puguem menjar el sopar pasqual.
Ells li preguntaren:
on vols que el preparem?
Ell els digué:
entrant a la ciutat, vindrà a trobar-vos un home que du una gerra d'aigua. Seguiu-lo fins a la casa on entri i digueu a l'amo de la casa: el mestre et diu, on tens la sala on haig de menjar el sopar pasqual amb els meus deixebles? Ell us ensenyarà dalt la casa una sala gran parada amb estores i coixins. Prepareu allí el sopar.
Ells se'n van anar. Ho trobaren tot tal com Jesús els havia dit i prepararen el sopar pasqual. Quan va ser l'hora, Jesús es posà a taula amb els apòstols i els digué:
com desitjava menjar amb vosaltres aquest sopar pasqual abans de la meva passió, perquè us asseguro que ja no el menjaré més fins que la Pasqua trobi el seu compliment en el regne de Déu.
Llavors prengué una copa, digué l'acció de gràcies i afegí:
preneu això i repartiu-vos-ho, perquè us asseguro que des d'ara ja no veuré més del fruit de la vinya fins que haurà arribat al regne de Déu.
Després prengué el pa, digué l'acció de gràcies, el partí i els el donà, tot dient:
això és el meu cos, entregat per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial.
I, havent sopat, feu igualment amb la copa, tot dient:
aquesta copa és la nova aliança, segellada amb la meva sang, vessada per vosaltres. Però sapigueu que la mà del que em traeix és a prop meu en aquesta taula. El fill de l'home fa el seu camí, com havia estat fixat per endavant, però i de l'home que el traeix.
Llavors, començaren a preguntar-se l'un a l'altre quin d'ells seria capaç de fer una cosa així. Després, hi hagué entre ells una discussió sobre quin havia de ser tingut per el més important. Jesús els digué:
els reis de les nacions les dominen com si en fossin amos, i els qui tenen poder damunt d'elles es fan dir benefactors. Però vosaltres no heu de ser pas així. El més important entre vosaltres ha d'ocupar el lloc del més jove, i el qui mana, el lloc del qui serveix. Perquè qui és més important, el qui seu a taula o el qui serveix? No ho és el qui seu a taula? Doncs jo, enmig de vosaltres, sóc com el qui serveix. Vosaltres sou els que heu perseverat en mi en els moments de prova, i així com el meu pare m'ha concedit la reialesa, jo també us la concedeixo a vosaltres. Menjareu i beureu a la meva taula en el meu regne, i us asseureu en trons per jutjar les 12 tribus d'Israel. Simó, Simó, mira que Satanàs us ha reclamat per sacsejar-vos com qui garbella blat. Però jo he pregat per tu, perquè no defalleixi la teva fe. I tu, quan t'hauràs penedit, enforteix els teus germans.
Pere li digué:
Senyor, estic disposat a anar amb tu a la presó i a la mort.
Però Jesús li respongué:
t'ho asseguro, Pere, avui no cantarà el gall que no hagis negat 3 vegades que em coneixes.
Després els digué:
quan us vaig enviar sense bossa, ni sarró, ni sandàlies, us va faltar alguna cosa?
Li respongueren:
no res.
Ell els digué:
doncs ara, el qui tingui una bossa, que la prengui, i que faci el mateix el qui tingui un sarró. I el qui no tingui espasa, que es vengui el mantell i se'n compri una. Perquè us asseguro que s'ha de complir en mi allò que està escrit: ha estat comptat entre els malfactors. Tot el que refereix a mi s'està complint.
Ells digueren:
Senyor, aquí hi ha 2 espases.
Ell els respongué:
ja n'hi ha prou.
Llavors sortí i se'n va anar, com de costum, a la muntanya de les Oliveres. El seguiren també els deixebles. Arribat al lloc, els digué:
pregueu demanant de no caure en la tentació.
Després se separà d'ells, cosa d'un tret de pedra. S'agenollà i pregava dient:
pare, si vols, aparta de mi aquesta copa, però que no es faci la meva voluntat, sinó la teva.
Llavors se li va aparèixer un àngel del cel que el confortava. Ple d'angoixa, pregava més intensament, i la seva suor era com gotes de sang que caiguessin fins a terra. Quan s'aixecà de la pregària, anà cap als deixebles i els va trobar adormits de la tristor. Els digué:
per què dormiu? Aixequeu-vos i pregueu, per no caure en la temptació.
Encara Jesús parlava quan es va presentar un grup de gent. L'anomenat Judas, un dels 12, anava al davant d'ells i s'acostà a Jesús per besar-lo. Jesús li digué:
Judas, amb un bes traeixes el fill de l'home?
Els qui eren al voltant de Jesús, en veure el que estava a punt de passar, digueren:
Senyor, ataquem amb l'espasa?
Un d'ells va donar un cop d'espasa al criat del gran sacerdot i li tallà l'orella dreta. Però Jesús va dir:
deixeu-los fer.
I tocant-li l'orella, el va guarir. Després Jesús digué als grans sacerdots, als caps de la guàrdia del temple i als notables que havien vingut per detenir-lo:
heu sortit amb espases i garrots com si fos un bandoler. Mentre érem vosaltres al temple cada dia, no vau gosar detenir-me. Però aquesta és la vostra hora, l'hora del poder de les tenebres.
El van agafar, doncs, i se'l van endur a la casa del gran sacerdot. Pere seguia de lluny. Van encendre foc al mig del pati. S'hi assegueren al voltant i Pere es va seure entre ells. Una criada el veia assegut vora el foc i, després de mirar-se'l fixament, va dir:
aquest home també hi anava amb ell.
Pere ho negà:
no, dona, no el conec de res.
Poc després,
Un altre el va veure i digué:
«Tu també ets d'ells?»
Pere contestà:
«No, home, no ho sóc pas».
Cosa d'una hora més tard, un altre s'hi entossudí:
«És veritat, aquest també era amb ell, si fins i tot és Galileu».
Però Pere va replicar:
«No, home, no sé de què parles».
A l'instant, mentre encara ell parlava, va cantar un gall. Llavors, el senyor va girar-se i mirar Pere. I Pere es recordà de les paraules que el senyor li havia dit: «Avui, abans no canti el gall, m'hauràs negat 3 vegades. I així que va ser fora, va plorar amargament. Mentrestant, els homes que custodiaven Jesús l'escarnien i li pegaven. Van tapar-li la cara i li preguntaven:
«Fes a profeta, digue'ns qui t'ha pegat».
I proferien contra ell moltes altres injúries. En fer-se de dia, es va reunir el consell del Sanedrí del poble, grans sacerdots i mestres de la llei. Llavors van fer comparèixer Jesús a la sessió del consell i li digueren:
«Si ets el Messies, digue'ns-ho».
Ell el respongué:
«Si us dic que sí, no em creureu. I si us faig preguntes, no em respondreu. Però des d'ara el fill de l'home estarà assegut a la dreta del Déu Totpoderós».
Llavors tots van dir:
«Per tant, tu ets el fill de Déu».
Jesús els contestà:
«Vosaltres dieu que ho sóc».
Ells van dir:
«Per què necessitem el testimoni d'algú, si nosaltres mateixos acabem de sentir-lo dels seus propis llavis?»
Lluc, capítol 23.
Aleshores es va aixecar tota l'assemblea i el dugueren a Pilat. I van començar així la seva acusació contra ell:
«Hem trobat aquest home que esgarria el nostre poble, prohibeix de pagar tributs al Cèsar i diu que és el Messies, el rei».
Pilat el va interrogar:
«Tu ets el rei dels jueus?»
Ell li respongué:
«Tu ho dius».
Pilat digué als grans sacerdots i a la gent:
«No trobo res en aquest home per a poder-lo inculpar».
Però ells insistien:
«Revolta el poble amb les seves doctrines per tot el país dels jueus, des de Galilea, on va començar, fins aquí».
Pilat, en sentir això, preguntà si aquell home era Galileu. Quan va saber que pertanyia a la jurisdicció d'Herodes, que també es trobava aquells dies a Jerusalem, li va enviar Jesús. Herodes es va alegrar molt de veure'l. Feia temps que en tenia ganes, perquè sentia a parlar d'ell i esperava veure-li fer algun prodigi. L'anà interrogant llargament, però Jesús no li contestà res. Mentrestant, els grans sacerdots i els mestres de la llei, que també hi eren presents, l'acusaven amb força. Finalment, Herodes, amb la seva tropa, el menyspreà i, per escarnir-lo, li va posar una peça de roba llampant i el tornà a enviar a Pilat. Aquell mateix dia, Herodes i Pilat, que abans estaven renyits, es reconciliaren. Pilat va convocar els grans sacerdots, els altres dirigents i el poble, i els digué:
«M'heu presentat aquest home com un que desencamina el poble. Jo he procedit a interrogar-lo davant vostre i no he trobat res en les vostres acusacions per a poder-lo inculpar, ni tampoc Herodes, que ens l'ha tornat a enviar. Per tant, no ha fet res que mereixi la pena de mort. El faré assotar per escarmentar-lo i el deixaré lliure».
Llavors, tots alhora es posaren a cridar:
«Mata'l aquest! Deixa'ns lliure a Barrabàs!»
Barrabàs estava tancat a la presó per uns disturbis ocorreguts a la ciutat i per assassinat. Pilat tornà a parlar-los amb el desig de deixar lliure Jesús, però ells cridaven:
«Crucifica'l! Crucifica'l!»
Per tercera vegada, Pilat els digué:
«Però quin mal ha fet aquest? Jo no he trobat res en ell per a poder-lo inculpar i condemnar-lo a mort. El faré assotar per escarmentar-lo i el deixaré lliure».
Però ells insistien, demanant amb grans crits que el crucifiquessin, i la seva cridòria anava imposant-se. Llavors Pilat decidí de satisfer la seva petició. va deixar lliure l'home que era a la presó per disturbis i per assassinat, l'home que ells demanaven, i els va entregar Jesús tal com ells volien. Quan s'enduien Jesús, van agafar un tal Simó de Cirene, que venia del camp, i li carregaren la creu perquè la portés darrere d'ell. El seguia una gran gentada del poble, i també moltes dones que feien mostres de dol i el planyien. Jesús es girà cap a elles i els digué:
«Filles de Jerusalem, no ploreu per mi, ploreu més aviat per vosaltres mateixes i pels vostres fills. Perquè venen dies que la gent dirà: sortoses les estèrils, les entranyes que no han engendrat i els pits que no han criat. Llavors començaran a dir a les muntanyes: calleu damunt nostre, i els turons: cobriu-nos. Perquè si tracten així l'arbre verd, què en serà del sec?»
En portaven també dos més, que eren criminals, per executar-los amb ell. Quan arribaren a l'indret anomenat la Calavera, hi van crucificar Jesús i també els criminals, l'un a la dreta i l'altre a l'esquerra. Jesús deia:
«Pare, perdona'ls, que no saben el que fan.»
Després es repartiren els seus vestits i se'ls jugaren els daus. El poble era allà mirant-ho, però les autoritats se n'enreien dient:
«Ell que va salvar-ne d'altres, que se salvi a si mateix, si és el Messies de Déu, l'elegit.»
També l'escarnien els soldats. Se li acostaven a oferir-li vinagre i deien:
«Si ets el rei dels jueus, salva't a tu mateix.»
Sobre d'ell hi havia un rètol que deia: «Aquest és el rei dels jueus.» Un dels criminals penjats a la creu l'injuriava dient:
«No ets el Messies? Doncs salva't a tu mateix i a nosaltres.»
Però l'altre, renyant-lo, li respongué:
«Tu tampoc no tens temor de Déu? Tu que sofreixes la mateixa pena? I nosaltres la sofrim justament, perquè rebem el que mereixen els nostres actes. Aquest, en canvi, no ha fet res de mal.»
I deia:
«Jesús, recorda't de mi quan arribis al teu regne.»
Jesús li digué:
«En veritat t'ho dic, avui seràs amb mi al paradís.»
Era ja cap al migdia quan es va estendre per tota la terra una foscor que va durar fins a les 3 de la tarda. El sol s'havia amagat. Llavors la cortina del santuari s'esquinçà pel mig. Jesús va cridar amb tota la força:
«Pare, a les teves mans confio el meu esperit.»
I havent dit això, va expirar. Quan el centurió veia el que havia passat, donava glòria a Déu i deia:
«Realment, aquest home era innocent.»
Tota la gent que s'havia plegat per aquell espectacle, després de veure el que havia passat, se'n tornaven donant-se cops al pit. S'estaven allà, a distància, tots els seus coneguts i les dones que l'havien seguit des de Galilea, i que ara s'ho miraven. Hi havia un home bo i just que es deia Josep. Era membre del Sanedrí, però no havia donat suport a la seva decisió i actuació. Era natural d'Arimatea, una vila jueva, i esperava l'arribada del regne de Déu. Aquest home es presentà a Pilat per demanar-li el cos de Jesús. Va baixar-lo de la creu, l'embolcallà amb un llençol i el va dipositar en un sepulcre tallat a la roca, on encara no havien posat mai ningú. Era el capvespre del dia de la preparació, a punt de començar el dissabte. Les dones que havien acompanyat Jesús des de Galilea seguiren fins allà. Van veure el sepulcre i com hi dipositaven el cos de Jesús. Després se'n tornaren i prepararen olis aromàtics i perfums, i durant el dissabte van observar el repòs que la llei prescrivia.
Lluc, capítol 24. El primer dia de la setmana, el diumenge, molt de matí, les dones arribaren al sepulcre portant els olis aromàtics que havien preparat i van trobar que la pedra havia estat apartada del sepulcre. Hi van entrar, però no hi trobaren el cos de Jesús, el Senyor. Estaven del tot perplexes sobre què havia passat, quan se'ls van presentar dos homes amb vestits resplendents. Esraïades, van abaixar el rostre. Ells els digueren:
«Per què busqueu entre els morts aquell qui viu? No és aquí, ha ressuscitat. Recordeu què us va dir quan encara era a Galilea. Cal que el fill de l'home sigui entregat a les mans dels pecadors, que sigui crucificat i que ressusciti el tercer dia.
Ells van recordar aquestes paraules de Jesús. Llavors se'n tornaren del sepulcre i van anunciar tot això als 11 i als altres. Eren Maria Magdalena, Joana i Maria, mare de Jaume. També les altres que anaven amb elles ho explicaven als apòstols. Però les seves paraules els van semblar un deliri i no se les van creure. Amb tot, Pere s'aixecà i se'n va anar corrents fins al sepulcre. S'ajupí i veié que hi havia tan sols el llençol de Mortallà. Després se'n tornà a casa, estranyat del que havia succeït. Aquell mateix dia, dos dels deixebles feien camí cap a un poble anomenat Emaús, que es troba a 11 quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells de tot el que havia passat. Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix se'ls va acostar i es posà a caminar amb ells, però els seus ulls eren incapaços de reconèixer-lo. Jesús els preguntà:
«Què és això que comenteu entre vosaltres tot caminant?»
Ells es van aturar amb un posat trist, i un dels dos, que es deia Cleofàs, li respongué:
«Tu ets l'únic foraster dels que hi havia a Jerusalem que no saps el que hi ha passat aquests dies?»
Els preguntà:
«Què hi ha passat?»
Li contestaren:
«El cas de Jesús de Natzaret, un profeta poderós en obres i en paraules davant de Déu i de tot el poble. Els nostres grans sacerdots i els altres dirigents el van entregar perquè el condemnessin a mort i el van crucificar. Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel. Però ara, amb tot això, ja som al tercer dia des que han passat aquestes coses. És cert que algunes dones del nostre grup ens han esverat. Han anat de bon matí al sepulcre, no hi han trobat el seu cos i han tornat dient que fins havien tingut una visió d'àngels, els quals asseguraven que ell viu. Alguns dels qui són amb nosaltres han anat també al sepulcre i ho han trobat tot tal com les dones havien dit, però ell no l'han vist pas.»
Aleshores Jesús els digué:
«Feixucs d'enteniment i de cor per a creure tot el que havien anunciat els profetes. No calia que el Messies patís tot això abans d'entrar a la seva glòria?»
Llavors, començant pels llibres de Moisès i continuant pels de tots els profetes, els va explicar tots els passatges de les Escriptures que es refereixen a ell. Mentrestant, s'acostaven al poble on anaven, i ell va fer com si seguís més enllà. Però ells van insistir amb força, dient-li:
«Queda't amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat a declinar.»
I va entrar per quedar-se amb ells. Quan s'hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donava. Llavors se'ls obriren els ulls i el van reconèixer, però ell desaparegué del seu davant, i es van dir l'un a l'altre:
«No és veritat que el nostre cor s'abrusava dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures?»
Llavors mateix es van aixecar de taula i se'n tornaren a Jerusalem. Allí van trobar reunits els 11 i els qui eren amb ells, que els van dir:
«Realment el Senyor ha ressuscitat i s'ha aparegut a Simó.»
També ells contaven el que havia passat pel camí i com l'havien reconegut quan partia el pa. Mentre parlaven d'això, Jesús es presentà enmig d'ells i els va dir:
«Pau a vosaltres.»
Ells es van espantar i, amb l'esglai, es pensaven que veien un esperit. Jesús els digué:
«Per què esteu torbats? Per què us venen al cor aquests dubtes? Mireu-me les mans i els peus. Sóc jo mateix. Palpeu-me i mireu. Els esperits no tenen carn ni ossos, com veieu que jo tinc.»
I mentre deia això, els va mostrar les mans i els peus. Però, com que de tanta alegria no s'ho acabaven de creure i estaven tots sorpresos, els digué:
«Teniu aquí res per a menjar?»
Llavors li van donar un tros de peix a la brasa. El prengué i se'l va menjar davant d'ells. Després els digué:
«Això és el que us vaig dir quan encara eren vosaltres. Cal que es compleixi tot el que hi ha escrit de mi a la llei de Moisès, en els profetes i en els salms.»
Llavors els obrí l'enteniment perquè comprenguessin el sentit de les Escriptures. Els digué:
Així ho diu l'Escriptura. El Messies ha de patir i ha de ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, i cal predicar en nom d'ell a tots els pobles la conversió i el perdó dels pecats, començant per Jerusalem. Vosaltres en sou testimonis. I jo faré venir damunt vostre aquell que el meu Pare ha promès. Quedeu-vos a la ciutat fins que sigueu revestits de la força que us vindrà de dalt.
Després se'ls endugué fora fins a prop de Betània i, alçant les mans, els va beneir. I mentre els beneïa, es va separar d'ells i fou endut cap al cel. Ells el van adorar. Després se'n tornaren a Jerusalem plens d'una gran alegria i contínuament eren al temple beneint Déu.